El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. Fins 8:45 estaré parlant-vos de diferents temes. I aquesta setmana l'actualitat passa per la manca d'infermeres. Un greu problema que tenim ja a sobre, però que tindrem encara més d'aquí uns anys. Amb això comencem el programa d'avui. El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya ha alertat ja de que Catalunya s'enfronta a una jubilació massiva de professionals amb un dèficit de 19.000 i un 33% de la plantilla amb més de 45 anys. En concret, ha assegurat que falten infermeres per assolir la ràtio mitjana de la Unió Europea per cada 100.000 habitants. I pel que fa a l'edat, a més, també especifiquen que el 14,64% de les infermeres de Catalunya tenen entre 55 i 64 anys i el 18% entre 45 i 54. A més, també el Consell alerta de que tot plegat tindrà greus conseqüències en el sistema de salut i per això reclamen polítiques per retenir i atraure aquest talent infermer. Sobre la situació, perquè no és per menys, no s'ha de parlar d'això. En parlem amb el president del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Catalunya, la Borja Manzanares. Borja, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, una situació complicada, no? Si mirem les xifres, doncs encara en som més conscients. I tot plegat, a més, si ho deixem passar i no posem el focus en la problemàtica, no?
Sí, està bé que se'n parli, està bé que se'n parli des del Ministeri de Sanitat. El Consell d'Infermeres, el Consell Internacional d'Infermeres, ja avisa, ja fa temps que avisa de que hi haurà un dèficit molt important d'infermeres els propers anys. Per tant, hem de posar, posar-nos a treballar per tenir aquestes eines de reclam i de retenció dels professionals.
Què és el que reclameu? Què cal fer per solucionar tot això?
Bé, és una solució que necessita molt de diferents aspectes. Hem d'abordar des de les universitats fins a les condicions laborals, de quina manera podem millorar el que és el futur professional de les infermeres i què és el que donem des del col·legi, des de l'administració, des dels diferents àmbits, què posem a sobre de la taula perquè hi hagi més infermeres, perquè tinguem aquest efecte crida i, sobretot, el que ens interessa també aquí a nivell de Catalunya i a nivell espanyol és que, a part de tenir aquest efecte crida de que vinguin a estudiar i a treballar aquí, de que les que estudien i treballen ja aquí que no marxin a altres països.
Exacte. Aquest és un dels problemes principals, no?, de que estudien aquí, es formen aquí, però acaben marxant perquè les condicions no són bones, oi?
Clar, acaben marxant i les dades que també són preocupants que va treure el Consell General d'Infermeria és que hi ha un percentatge molt elevat de més d'un 60% d'infermeres que s'ha plantejat en algun moment deixar la seva professió. I crec que aquest és un problema que també hauríem d'abordar, és saber que ja no només marxen altres països amb condicions diferents a les nostres, sinó que les que tenim aquí deixen la professió i canvien de professió.
Mm-hmm, exacte. Sí, sí, i sobretot em sembla que era que les joves són les que més deixen la professió, no? Suposo perquè no s'esperen que sigui d'aquesta manera, no? Suposo que tenen doncs una visió de la professió molt diferent de la que després experimenten. I si parlem de l'edat, la majoria són molt grans, no? De 55 a 64 anys i de 45 a 54, o sigui que també aquestes es jubilaran i donaran pas a la generació més jove que malauradament doncs estan marxant o estan deixant la feina, no?
Clar, hem d'assegurar que tinguem una taxa de reposició que tinc, i que quan arribem a aquestes edats de 45, de 50, 55, arribem a amb la nostra salut mental completa i sense comprometre, no? Uh-huh. És important que parlem, les joves necessiten espais diferents, potser el que necessitàvem nosaltres quan érem més joves, o les generacions que han estat abans que jo tenien unes condicions que són diferents a les que he tingut jo i a les que tenen les joves, no? I hem d'adaptar-nos a les noves necessitats. Així que hem de ser capaços de posar a sobre de la taula aquestes eines de millora, que ja dic, són múltiples, i que siguin que tinguin la capacitat de retenir les professionals a la professió i al país.
Mm-hmm. Com s'ha arribat fins a aquest punt, Borja? Perquè, clar, ara parlaves de com era la teva situació, no?, quan vas començar. Ara ja ets el president del col·legi, i suposo que la visió que deus tenir actual deu ser molt diferent a la que tenies quan vas començar, no?
Sí, jo quan vaig començar era un moment convuls perquè, bueno, hi havia feina, però havies d'estar molt atent al telèfon perquè et podien trucar a primera hora o et podien trucar 10 minuts abans de començar el torn per dir-te de venir. Moltes vegades et deien, bueno, si no vens, potser demà ja no et trucaré. Hi havia unes condicions que jo crec que potser hem millorat, que crec que s'havien de millorar, i que potser ara hi ha un altre tipus, bueno, unes altres condicions, no? Ara la gent jove potser té unes altres necessitats i veu les coses molt diferents de quan jo era jove o quan altres generacions, no?, també havien començat a treballar. Jo recordo aquella època amb molta tensió, d'estar sempre pendent del telèfon, de no saber si aquell mes anaves a treballar o no. Sabies que el juny, juliol i agost treballaves, però el setembre ja començava a trontollar la cosa, l'octubre ja no treballes cap dia. Bueno, són coses...
També temps difícils,
Clar, eren temps difícils. Ara mateix, aquesta situació sembla que no es doni. Jo parlo amb molta gent jove i aquesta sensació sembla que no és la que tenen, però tenen altres necessitats. Doncs no volen treballar en segons quins torns, no volen treballar a torns canviats, volen una estabilitat diferent a la que jo buscava. Bueno, jo penso que cada generació és diferent i que s'ha de respectar.
Uh-huh. I comparteixes, per exemple, algun d'aquests pensaments? O per contra, penses potser que s'han acomodat una mica o no?
No, jo crec que són unes millores que nosaltres reclamàvem i que si s'ha millorat, doncs benvingudes les millores, no? Al final hem d'anar millorant. Si no podem tornar a les trucades de les 6 del matí, a les trucades de les 7 del matí, a les 2 per venir a treballar a les 2 i mitja, no? Ara hem de pensar en coses diferents. Ara la gent el que valora molt és tenir estabilitat, el que valora molt és tenir continuïtat dintre d'una unitat en la que se sent còmoda, en la que li agrada, no? Es valoren això. Ara hi ha professionals que senten molt negativament el fet d'anar canviant d'unitat cada dia, no? Que, bueno, són nous reptes ara que tenim, doncs els hem d'afrontar.
Doncs, Borja, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Borja Manzanares, president del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Catalunya, per explicar-nos una mica aquesta situació, no?, aquesta jubilació massiva de la que parlàvem, no?, i aquesta falta, doncs, de personal nou, de personal jove d'aquí a molt poc temps. Esperem que se solucioni la situació actual, que es millorin aquestes condicions i que el que reclameu, doncs, s'acabi fent. Així que gràcies per explicar-nos la situació i fer-la pública. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
L'atmosfera de tota Europa s'ha tornat notablement més seca en les últimes dècades en comparació amb l'època preindustrial, fins al punt de que l'aire a Europa ja és ara el més sec dels últims 400 anys. Aquesta és la conclusió d'una recerca en la qual ha participat la Universitat de Barcelona i també el CREAF, i que demostra que des de principis del segle XXI l'aire de gran part d'Europa s'ha tornat més sec que en qualsevol període anterior, i que en aquesta tendència doncs, encara continua pujant. Sobre el tema en parlem amb l'Elisabet Martínez, investigadora de la Universitat de Barcelona i una de les autores principals de l'estudi. Elisabet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, diem que aquesta tendència continua, però si ara ja és el més sec, com acabarem?
Bueno, és una bona pregunta. El que hem vist en aquest estudi és això, que aquí la zona, sobretot a la part dels Pirineus, és que aquesta sequedat de l'atmosfera és de les més altes, i el més important és que hi ha una tendència a continuar augmentant. Aleshores, aquest article s'assuma a la crida internacional d'evidències científiques de que el canvi climàtic està passant i hi ha una urgència climàtica que hem d'adreçar.
Clar, al final els culpables podem dir que som nosaltres, no? Els humans, l'activitat humana i les emissions de gasos d'efecte hivernacle, també.
Exacte. Una part de l'estudi que demostra també és que si no hagués sigut per l'activitat humana, mai haguéssim arribat a aquests nivells de sequedat de l'atmosfera. I aleshores, bueno, ho hem demostrat amb aquests models climàtics.
Clar. Com heu fet l'estudi? Com ara explicaves, no? Com ho heu demostrat? Però finalment, com heu arribat fins a aquestes conclusions?
Aviam, de dades meteorològiques només tenim accés a l'últim segle. Des del principi del segle XX ja tenim més dades de temperatura, d'humitat, però no podem anar més enrere perquè no tenim dades empíriques. El que fem per poder anar 400 anys enrere és fer servir la informació que està en els anells de creixement dels arbres. Quan tens arbres molt vells, tot el que els afecta, com pot ser el clima, queda enregistrat. Nosaltres, si tens les tècniques per treure aquesta informació, ets capaç de reconstruir aquesta variable, en aquest cas ha sigut la sequedat de l'aire, en els últims 400 anys.
I alguna manera d'evitar-ho? Alguna manera de, ara sabent-ho, en el futur, no cometre el mateix error?
Bueno, jo crec que el que s'han de començar a posar mesures per pal·liar o evitar aquest augment de la temperatura, perquè va relacionat al final, no? Quan augmenta més la temperatura fa que hi hagi una diferència o una sequedat més alta de l'aire. Aleshores, s'ha de començar a posar mesures per poder evitar, perquè hi ha impactes per la societat i per la natura.
Clar, al final doncs, té conseqüències greus, sobretot per l'agricultura, no? Pels boscos, encara més l'increment potser de la probabilitat d'incendis, no? I també doncs, per la natura, per nosaltres, pels humans mateixos i pels animals també, no?
Exacte, això, aviam, aquesta sequedat a l'aire s'ajunta amb el que ens està passant de sequeres ja hidrològiques, no està plovent, no? I tot aquest dia ja ho sabem, però si no hi ha aigua i a més s'evapora més aigua perquè hi ha una demanda hídrica per part de l'aire, això retroalimenta. Hi haurà cada vegada menys aigua accessible per les persones, per nosaltres, per el nostre ús, també per la natura i per l'agricultura.
Exacte. Exacte. Resultats que són preocupants i que doncs, en un futur, si no actuem, acabaran també sent preocupants i encara més, no? Perquè va en augment. També una de les coses que apunta l'estudi és les diferències en la sequedat de l'aire depenent de l'àrea geogràfica, no? Hi ha regions que estan més afectades i hi ha d'altres que menys. Quines són, per exemple, les diferències entre aquestes?
Aviam, de forma natural, les zones més del sud d'Europa, com podria ser el Pirineu i els Alps, ja tenen una sequedat de l'aire més alta perquè les temperatures són més càlides. Això és normal. Però el que també hem vist és aquesta tendència dels últims 50 anys de que augmenta molt més aquí al Pirineu als Alps que no pas a Escandinàvia. Aleshores veiem que ja el nivell és més alt per l'efecte natural, però a sobre l'augment és encara més elevat. Aleshores estem més exposats a aquesta sequedat.
Clar, clar, clar. Doncs, Elisabet, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per conscienciar-nos també sobre això, que doncs, molta gent no es para a pensar, i si ara estem en aquesta situació de que tenim l'aire més sec dels últims 400 anys, si no actuem i si no agafem precaucions, d'aquí uns anys doncs pot arribar a ser encara pitjor per viure el planeta i per tot plegat. Així que moltíssimes gràcies per haver fet l'estudi i per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat que ens donava de poder portar la ciència a la gent.
Gràcies. Atenció amb el que expliquem ara, perquè està en perill el cultiu d'arròs bomba per les dificultats que hi ha per controlar els fongs i les plagues. Diuen que és quasi una missió impossible. Es tracta de la pericolària, una malaltia causada per un fong que pot causar grans pèrdues al conreu d'arròs i fins i tot pot fer arribar a perdre la collita sencera. La llista de productes fotosanitaris i autoritzada per la Unió Europea per combatre-la és cada vegada més reduïda i això fa perillar el cultiu de la varietat bomba que es produeix a la zona del Delta de l'Ebre i de Pals. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui bé, en parlem amb la catedràtica de Biotecnologia de la Universitat de Lleida, la Teresa Capell. Teresa, molt bon dia.
Hola, Mar, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'aquesta problemàtica, no?, que hi ha amb el cultiu d'arròs bomba, que sembla ser que està a punt de desaparèixer, sobretot per aquestes dificultats i això que té a veure amb els fongs, les plagues, les malalties, no? I dieu que és quasi una missió impossible, no?, salvar-ho.
És que, Mar, el problema que tenim és que la Comunitat Europea cada vegada limita més els productes que els agricultors poden utilitzar per lluitar contra aquestes malalties. Per exemple, ara, per lluitar doncs, contra aquest fong, només poden fer anar 5 fungicides. Què passa? Que si el fong s'acostuma al fungicida, ja aquest ja no és vàlid, l'han de canviar. I llavors, d'aquí a uns anys, pot ser que ja no tingui res que faci efecte contra el fong. I clar, el problema està quines alternatives hi ha que es puguin donar als agricultors perquè ells puguin plantar l'arròs.
Uh-huh.
I doncs la nostra alternativa és aquesta. Fer plantes que tinguin els gens que nosaltres pensem que fan molècules que atrauen aquest fong, doncs eliminar aquests gens i eliminaríem aquestes molècules i doncs l'arròs potser no atrauria tant el fong.
Uh-huh.
I això seria doncs, l'aplicació d'una tècnica d'edició genètica a les plantes de l'arròs.
Tu, de fet, has estat una de les investigadores, no?, d'aquesta solució, podem dir, dintre de la Universitat de Lleida, no?, però d'aquest projecte d'arròs resistent, podem dir, no? No sé si l'anomeneu d'aquesta manera perquè podria ser doncs, resistent, no?, immune a aquests fongs, a aquestes plagues. És així, oi?
Sí, sí. Si nosaltres aconseguíssim eliminar o mutar els gens doncs, que produeixen aquestes molècules que atrau el fong, doncs sí, les plantes d'arròs serien resistents.
Clar.
I no en faríem només per un gen. El que hem fet ha estat buscar una col·lecció de gens que hem trobat a la bibliografia. I hem anat mutant aquests gens d'un a un doncs, per donar com una varietat al pagès. Dir-li, doncs miri, vostè té 7 mutacions diferents i les pot anar alternant, de forma que el fong doncs, no superi la mutació, no es faci tolerant i afecti a la planta.
Uh-huh.
Llavors, clar, doncs, un dels projectes que tenim és fer mutacions senzilles i l'altre projecte que tenim és combinar mutacions. Doncs perquè hi hagi com una selecció, saps? Que el pagès tingui una bossa i pugui triar. Vinga, aquest any hi faré anar una amb 3 mutacions, aquest any només n'hi faré anar doncs, una amb una mutació perquè ja es veu que aquest any doncs, potser no hi haurà tanta afectació pel fong.
Uh-huh. El problema afegit aquí, però, és que Europa no es pot produir arròs amb gens modificats, com aquests que comentes, però en canvi sí que es pot importar-lo, no?
A veure, fins en aquest moment encara no hi ha doncs, arròs transgènic que s'importi, encara no n'hi ha. Però d'altres productes o subproductes que venen de plantes transgèniques, com de la soja, de la remolatxa sucrera, o del panís, òbviament s'importen els productes i s'importa la llavor que faci falta per fer pinso. És a dir, que d'alguna forma el pagès està amb desavantatge amb les importacions que es fan. Trobo que no és just que el pagès doncs, no pugui plantar una planta transgènica, però sí que se'n pugui importar la llavor d'aquella planta. Per fer pienso, doncs, diguéssim, si parléssim del panís bete, se pot importar panís bete. Aquí a Espanya es pot plantar, però doncs el resto de la comunitat no. Clar, si volguéssim importar soja transgènica, podem importar tanta soja transgènica com volem, però no la podem plantar, igual que el cotó. Podem importar tant cotó transgènic com vulguem, però no ho podem plantar. I clar, deixa els pagesos amb una desavantatge més gran, perquè doncs, què passa? Que si ells no poden produir, s'importarà. I això trobo doncs que no és just. Ara, quina esperança tenim? Doncs que el Parlament Europeu ha adoptat una posició positiva de tirar endavant el fet de que doncs, l'aplicació d'aquestes tècniques genòmiques d'edició del genoma no siguin considerades doncs, com les de la Directiva Europea de les plantes transgèniques. Estarien excloses i aquestes sí que les podrien plantar. Mm-hmm. Perquè al final, quan apliquem aquestes tècniques d'edició del genoma, l'únic que fem és fer una mutació d'una o dues o tres bases al gen, que això podria passar perfectament a la natura per causes naturals. Una planta pot tindre una mutació i ja està. Nosaltres no fem res més que imitar la natura d'alguna forma. L'única diferència és que si ho fem al laboratori doncs tenim una normativa i si passa de forma espontània doncs no hi ha cap normativa.
Uh-huh. I a part, parlàvem també d'aquesta malaltia, no?, causada pel fong, no?, que pot causar doncs, aquestes grans pèrdues, no?, que és el principal problema del que parlàvem en un principi, que es diu la pericolària, no? Seria aquesta una dels principals mal de caps que porta sobretot en aquests productors d'arròs, no?
Sí, i sobretot ara, si és un any humit, encara més, perquè tots sabem que els fongs afecten tant a la vinya com a la pera, com als arbres fruiters. I clar, és molt difícil tractar els fongs, molt difícil. Llavors, o apliquem aquestes noves tècniques d'edició del genoma, o l'arròs, la producció d'arròs a Espanya i a Europa està condemnada doncs, a desaparèixer, perquè no tindran res per lluitar contra aquests fongs. I o fan una producció competitiva, o els pagesos no poden tirar endavant, perquè un pagès també vol fer diners, també vol anar de vacances, saps?
Clar.
Vull dir, també té que pugui ser competitiu, i per pugui ser competitiu se li han de donar les últimes eines. Tal com pot un pagès pot fer anar un mòbil de l'última generació, se li ha de poder donar unes llavors amb un germoplasma que sigui d'última generació. Si tu me diguessis, pues, al món no es pot plantar plantes transgèniques o editades genèticament, diria, vale. Si tots juguem amb les mateixes cartes, endavant. Però no juguem amb les mateixes cartes. Al Brasil, a l'Argentina, als Estats Units, al Canadà, a Austràlia estan plantant plantes transgèniques i exportant a Europa, i Europa no permet que es planti. Llavors, clar, les normes del joc no són justes.
Mm-hmm.
I en el cas del fong, o poden aplicar aquesta normativa, aquesta tecnologia nova de l'edició del genoma, o jo no sé com s'ho faran doncs, per seguir produint arròs.
Perquè en qüestions de salut, clar, parlem de malalties, de fongs, de plagues, afectarien greument, no?, si, per exemple, posem el cas, no es detectessin a temps a l'hora de fer aquest cultiu d'arròs.
No, el problema és que ells ja la detecten, la malaltia,
clar,
però no
això.
La poden parar.
Exacte.
Perden la collita. Clar, si perds la collita, no té gràcia. Un l'ha de poder detectar i ha de poder, doncs, aplicar un fungicida.
Clar.
Però si la comunitat europea seguís prohibint l'ús de fungicides i els deixa amb un fungicida, ja no poden atacar la malaltia. Clar, han de trobar una altra solució, i la solució és trobar una planta millorada genèticament que sigui resistent a la pericolària.
Mm-hmm.
Però si no mos deixen plantar les plantes editades genèticament, doncs serà molt difícil que la producció d'arròs sigui competitiva.
A més, aquest arròs bomba no es produeix enlloc més, no?, que a Catalunya. Fora d'Espanya, per exemple, es comercialitza sobretot l'arròs de gra llarg, no?, com
sí,
s'anomena.
Sí.
Però realment l'arròs bomba és d'aquí de Catalunya, oi?
Clar, és que l'arròs bomba té una qualitat, és excel·lent, té una qualitat culinària excel·lent, i quan fem un arròs, pues a tots ens agrada, no?, fer un arròs bomba que no s'empegui ni que el deixis una estoneta més a la paella. Clar, nosaltres estem acostumats a això, i això jo trobo que les nostres costums és el nostre valor, de la nostra cultura. Clar, si per unes prohibicions d'una normativa europea que no afecten a països del nord perquè no fan arròs, que només li importen, home, estan afectant a països del sud, que tenim una producció d'un arròs excel·lent, i limita els nostres pagesos i els obligarà a plantar d'altres coses que potser nosaltres no mos hi adaptarem. Mm-hmm. I clar, jo no sé, si nosaltres tenim una producció d'una cosa de qualitat, per què no la podem mantenir?
Clar. Doncs, Teresa Capella, és un problema, esperem que no acabi desapareixent aquest arròs bomba, que hi hagi una solució i que tampoc es perdi tota la collita, no? Perquè al final hi ha tot un treball darrere i que el resultat doncs, es quedi en res, també és una pena, no? per tothom i per tots els que es deixen la pell dia rere dia, no? Treballant en aquest cultiu. Et donem les gràcies per haver parlat amb nosaltres, perquè ens hagis explicat aquesta problemàtica, i ara esperem que la solució que proposeu es faci real i realment doncs, es pugui solucionar aquest problema. Gràcies.
Pues moltes gràcies, Mar, per donar-me aquesta oportunitat doncs, d'explicar el que estem fent. Moltes gràcies i bon
gràcies.
Dia.
Gràcies. I de seguida parlem amb Ípia, una artista catalana que va estrenar el seu single debut amb tots nosaltres.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿Y qué viene a decirnos el señor secretario general de la OTAN? Pues que hay que poner más dinero. Pues la subida de aranceles es la gran amenaza de Trump para negociar lo mismo políticas migratorias que acuerdos estratégicos o inversiones comerciales. Y esto es importante para España porque ya sabemos en qué lugar del mundo nos tiene situados.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
L'artista catalana Ípia està avui aquí amb nosaltres per parlar-nos i presentar-nos la seva cançó debut.
To Ípia.
Ípia, aquest és el single debut de l'artista catalana Ípia, un nou projecte musical, el seu àlbum debut, que ve subjecte a una filosofia de vida molt i molt conscient i també en total harmonia, diu, amb la natura. Parlem amb una artista completíssima, ara m'explicava fa una estona que fa de tot, balla, canta, ha fet de coreògrafa, ho ha fet tot i ara doncs ja està preparada, no? Més que preparada, podem dir, per veure la seva música, la seva pròpia cançó. Ípia, molt bon dia.
Hola, bon
Com
dia.
Estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Clar, vull dir, primer àlbum debut, però amb moltíssima experiència al teu darrere ja.
Sí, 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 porto molts anys. M'he format com a ballarina de dansa clàssica de la Royal Academy of Dance of London. M'he format, també tinc la titulació de com a professora d'aquesta mateixa entitat. I a més de teatre musical. Llavors, l'experiència que et donen els musicals és increïble, perquè et formes com un artista complerta, no? Actuació, cantar en directe, ballar, a la vegada que cantes, que no és fàcil, eh? Però aprens a respirar correctament i la veritat és que, bueno, pues això és l'experiència que et dona per fer després doncs, el teu projecte, i aquest és el meu projecte.
I com descriuries el teu projecte? Què és el que té d'especial i què has agafat de cada cosa que has fet per arribar fins aquí?
Bueno, Welcome to Ípia és una cançó de benvinguda. És una cançó que...
Ja ho diu el títol, no? De la cançó.
Sí. El que transmet aquesta cançó és connexió amb els altres, connexió amb la natura i sobretot molta energia, vibració alta, que és el que vull, que la gent s'ho passi bé quan escolta la meva cançó, que pugui ballar amb els seus amics en un festival i que connecti amb la seva veritat, amb la seva realitat, que això és important, eh?
I dius, sobretot connectar amb la natura, amb la forma de vida conscient.
Sí.
O sigui, gaudim, suposo, de cada moment i sent conscients, no, de, del que estem vivint, no? Perquè suposo que tu, amb tot el que hauràs fet, hauràs saborejat cada moment, no? I sí, cada experiència de la teva vida,
sí,
sense saber realment on acabaries, no?
Exacte.
Però tenint, doncs, un objectiu clar.
Exacte. El més important en aquesta vida, per un consell per a tothom, és gaudir. Gaudir de cada moment, sobretot la gratitud, agrair petites coses que tenim del dia a dia que a vegades no valorem, com veure el sol, respirar la natura, tindre una mascota, veure els ulls com ens miren, sentir el batec d'un cor, no? Tot això és el que ens dona vida. Tot això és el que ens fa sentir vius. I el més important és això, connectar-nos amb nosaltres mateixos, que formem part d'un tot, també és important, i passar-ho molt bé.
Fins al moment on estàs ara, has sigut compositora, DJ també, sí, o sigui, és que acabem abans preguntant de què no has fet, no? Perquè has fet de tot. I músiques com, per exemple, Cop de Rock, Peter Pan, sí, Hoy No Me Puedo Levantar...
Ajá.
Però sí, has col·laborat també amb moltíssims artistes,
sí,
i entre ells Shakira.
Aha.
Això com és? Explica'ns una mica aquesta experiència,
doncs...
perquè no tothom pot explicar això.
Fins a arribar a gravar amb Shakira tens que tindre molta experiència com a, clar, ballarina. Llavors, gràcies a tots els càstings que he fet de musicals, doncs la coreògrafa de Shakira estava per allà i què passa? Que arriba un moment, doncs, que te la trobes, que fas un càsting, que ja et coneix de vista, ja sap com treballes i diu, bueno, doncs ara és el moment de que formis part del seu elenc, i ha sigut una experiència increïble, la veritat. Estic molt agraïda.
Quines són les cançons que has gravat amb ella?
Déjà Vu, amb Prince Royce, que és una bachata molt xula. També va vindre Piqué, el vam conèixer,
sí?
També.
Sí, sí. Bueno, aquí ja entrem.
En aquell moment es portàvem molt bé,
no?
I sí, sí. I bueno, i després també vam rodar, abans d'això, érem com 50 ballarins o així, va ser un rodatge de 2 dies, a la platja, per un perfum que s'anomenava Dance. Després no vam sortir molt els ballarins, però bueno, a l'Ede ja...
Estàvem allà.
Estàvem allà. On es veu bé va ser el videoclip de Déjà Vu, ballant la bachata, i va ser molt divertit.
I si t'has de quedar entre el ball o cantar?
Ah, és una fusió de tot. És que tot, l'important és el que et dona emoció i com pots emocionar la gent. Perquè, clar, cantant expliques una història amb la teva veu, però ballant amb el teu cos. Llavors, clar, la fusió, jo com a ballarina, que sempre ho he fet amb el meu cos, no? Ara que tinc l'oportunitat de fer-ho també cantant per explicar un missatge que arribi molt, doncs és ja, vamos, el clímax.
I més ara que veiem moltes més artistes, no? Mm-hmm. No sé si és la moda actual, que canten i ballen a la vegada.
Sí.
O sigui, aquests dies, mira, per exemple, estem tenint Eurovisió, no?
Vale.
Benidorm Fest,
claro.
Estem tenint també artistes nous que surten i que combinen aquestes dues coses. Això és el que també faries tu, no? Suposo, aquesta,
sí,
combinació, aquesta fusió dels dos estils amb una personalitat pròpia, òbviament, com la que ens estàs explicant avui, no?
Sí, és molt important la respiració, és molt important la teva experiència, gaudir molt a l'escenari, poder transmitir a la teva alegria, el teu missatge, i que els hi arribi. I el que jo vull és això, connectar amb els meus oients, connectar amb tota la gent que escolti la meva música, que s'hi senti viva, que senti que ha trobat la seva realitat, la seva veritat, i que es porta molt Healthy Life, perquè el que estic fent ara mateix és eco, música eco, eco-friendly, no? Llavors, tant que es porta de moda, que m'agrada menjar bé, m'agrada fer esport, bueno, per què no escoltem una música que sigui healthy també? Això és hippie.
Imagina't. De fet, a la cançó, dius, fa referència a la tribu, no?
Aha.
Als teus seguidors, suposo, també, no? Perquè últimament estàs creixent molt també a les xarxes socials,
sí,
no?
Sí.
Tens tota una comunitat allà de fans,
sí,
important. I els hi dius així, els hi dius tribu o
sí,
com els anomenes?
Tribu.
Què són per tu?
És una comunitat. O sigui, tota persona necessita formar part d'una comunitat, i això hi ha estudis filosòfics i psicològics que ho expliquen i ho diuen. Això és necessari per a sentir-nos bé. Llavors, si formes part de la comunitat hippia, segur que et sentiràs bé, perquè vibraràs alt, tindràs un equilibri físic emocional perfecte, t'ho passaràs bé també. Llavors, ara mateix estem fent un TikTok, que es, es diu TikTok Tribu.
Veus?
I és TikTok Tribu. I està corrent per tot el món. O sigui, influencers molt importants, Colòmbia, Ecuador, cada vegada més Colòmbia, Ecuador, Argentina, estan fent aquest TikTok i em dona molta alegria veure que s'està expandint per tot el món.
Clar, clar.
És molt bonic.
I tens pensat aviat anar per allà, anar visitant, per exemple, a diferents llocs, jo que sé, amb algun concert, amb alguna presentació oficial de la teva música, d'aquest àlbum debut?
A mi el que m'agradaria també, primer, començar per Catalunya, anar a expandir-me, però veure una comunitat indígena que escolta la meva música, jo que estic... O sigui, la meva, jo que estic vestida tal qual com una indígena, ara no se'm veu, però tinc una línia aquí, aquí
el cabell, així,
el
no?
cabell amb les trenetes. Per què? Perquè per mi la cultura indígena, o sigui, va ser la meva inspiració, a part de Lleida, que sóc de Lleida,
de
la Lleida, natura...
Aquí tenim uns companys de Lleida,
ah,
també.
Sí? Ostres,
sí, que no estan presencialment, però estan a Lleida. I doncs, també tenim aquí molt present, sí, sí.
Pues mira, les meves fonts d'inspiració principals són dos. La natura de Lleida, pels seus passatges, pel el capvespre, pel seu cel, per la seva fauna salvatge, sobretot els ocells, perquè els ocells et donen calma i la calma t'inspira. I per una altra part, la cultura indígena, que són els que consideren que la natura és un ser viu i no un medi a explotar. Llavors, a poder anar a alguna tribu amb cultura indígena que puguin escoltar la meva cançó, això seria molt emocionant.
I això no ho ha fet, em sembla, ningú fins ara, no? Així que seria novetat i segur que arribaries a tot arreu amb,
I, per cert,
amb
la,
això.
La pròxima...
Si ho graves ja, un videoclip,
i tant.
Ja, i tant.
Sí, sí, i la pròxima cançó serà en català. O sigui, que també puguin escoltar el català. Bueno... Imagina't, no?
Quina fusió, quina fusió.
Sí.
Així que molts reptes per endavant, no?
Molts
objectius, molta visió, no?
Sí.
Posada, sobretot, en el futur pròxim, no? Podem dir.
Sí.
I amb moltíssimes coses més que
sí.
ens vindràs a explicar segur un altre dia aquí.
I tant, amb moltes ganes.
Així que...
I molt contenta, la veritat, a tindre aquest objectiu, a saber també on anem, que és una cançó familiar per a tots els públics, que és molt important també, bueno, pues arribar a tothom.
Doncs moltes gràcies. A nosaltres ens has arribat, ja t'hem conegut i estem molt contents d'haver-ho fet. Així que gràcies, Hippia, per venir.
Moltes gràcies.
I per explicar-nos tot això teu i tota la teva trajectòria, que és molt llarga ja. Gràcies per venir i explicar-nos-ho.
Molt bé, merci. Todo lo que ves siempre puede cambiar. Yo
La Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, s'ha convertit en el primer centre universitari que s'integra al projecte Recuperem, que coordina el Consell Comarcal del Vallès Occidental i que busca evitar el malbaratament alimentari. A dia d'avui ja són 59 escoles, 5 empreses, un hospital i 18 entitats socials que hi participen creant carmanyoles amb el menjar que no s'ha servit i que es destinen a famílies sense recursos. La UAB ha començat a implementar el sistema en 2 dels 7 menjadors que hi ha al campus de Bellaterra i es preveu que en les properes setmanes el sistema arribi a tots ells. Quan estigui plenament operatiu, el projecte permetrà generar 2.520 àpats anuals que sortiran de les cuines de la Universitat Pública i el rector de la UAB, Javier Lafuente, ha explicat quan se salvaran.
Tenim plantejat amb l'empresa i nosaltres aproximadament 300 àpats al mes, que són al voltant de 2.500 a l'any quan tinguem els 7 de restaurants i encara buscarem més camins alternatius per intentar incrementar encara més.
El sistema es basa en preparar el menjar que no s'ha servit en els torns de menjador d'escoles, empreses, hospitals i ara a la universitat per distribuir-los com a àpats cuinats i complerts en carmanyoles. Així s'etiqueten amb data d'envasat i amb la garantia que s'han seguit les mesures higièniques corresponents, congelant-los a menys 18 graus, generant així una data de caducitat de 2 mesos pel seu consum. Posteriorment, aquests àpats es reparteixen entre les famílies que compleixen determinats requisits, com per exemple gent gran dependent o famílies amb pobresa energètica, tal com destaca el president del Consell Comarcal, Xavier Garcés.
Des del any 2019 s'han recuperat més de 36.000 àpats i s'ha arribat a més de 1.500 famílies beneficiàries. Però el més important és que darrere de cada xifra hi ha persones que han vist com el recuperem ha suposat un impacte, una millora en la seva qualitat de vida.
I és que la UAB s'ha convertit en la primera universitat que s'integra al projecte, fent així un pas més per lluitar contra la pobresa alimentària i la retallada del malbaratament. Tot això tenint en compte que una tercera part de la superfície agrícola mundial, segons l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, es destina a produir aliments que acabaran malbaratats. Notificar una mala notícia a la família és sempre una tasca molt difícil, però encara ho és més si el que has de dir té a veure amb una malaltia que pateixes. Quan hi ha menors, tendim a decorar-ho una mica de manera que faci menys mal, però mai sabem si ho estem fent realment bé o no. El Centre Càlida de Sant Pau de Barcelona ha celebrat el Dia dels Petits, una jornada per tal de facilitar que els pares i mares afectats per càncer puguin treballar amb els seus fills l'impacte que la malaltia té en les relacions familiars. I és que, com dèiem, informar un nen o un adolescent sa que una persona estimada té càncer és molt complex i hi ha certa tendència a aquesta no informació, sempre sorgida de l'instint de la sobreprotecció i l'amor cap al nen. És per això que a través de diferents activitats, tant terapèutiques com també lúdiques, Càlida proporciona un espai segur que permet a pares, mares i infants treballar i compartir les seves emocions amb altres famílies en la seva mateixa situació. En parlem sobre el tema amb la Sara García, que és psico-oncòloga i coordinadora del Centre Càlida de Sant Pau. Sara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, estem parlant d'un tema molt complicat que realment ningú sap, no?, com s'ha de fer. I sempre és difícil, això és algo que no podem evitar, no?
Exacte. Bueno, de fet, a vegades s'evita perquè no sabem com fer-ho. O per la por de com es pot, ho poden rebre els nens i per evitar-los el dolor, no? Llavors, en aquest cas no estem escollint la millor de les opcions. Sí que hem de saber trobar el moment, però no sempre no parlar del tema no és una opció, no? Perquè al final la malaltia del càncer difícilment ho podem amagar, no?
Clar. Normalment, moltes vegades, quan ens plantegem això, sí que és cert que tendim a protegir-los, però són molt llestos, no? I s'acaben adonant del que passa. Si els hi expliques també d'una manera, com dèiem abans, no? Amb així una mica de parafernàlia, decorant i de més, realment són molt intel·ligents i saben perfectament què és el que passa, què és el que vols dir i ho acaben sabent. Però realment és important la manera en la que se'ls hi explica, la manera en la que se'ls hi diu aquesta notícia?
Bueno, de fet, és bàsic, no?, en el procés de comunicació familiar, trobar les paraules adients, no és el mateix explicar-li a un nen de 5 anys que a un nen de 12. És important el moment en el que ho fem, no?, si la mare, doncs tot just, o el pare li acaben de donar la informació i ells també es troben sota l'impacte emocional, potser millor pair la informació a nosaltres, entendre què ens estan dient, no?, la magnitud de la situació, i des d'aquí saber transmetre amb ells què és el que està passant, què ens han diagnosticat i què hem de fer, no? Els nens, per sort, no anticipen com fem els adults ni tenen la percepció d'amenaça que tenim nosaltres. Però si no els hi donem la informació, els hi amaguem o els hi enganyem, llavors el que estem provocant, o com a mínim estem corrent el risc de crear una relació de desconfiança amb ell. A part, és molt fàcil que en un moment donat el pare o la mare estigui al telèfon parlant amb algú que els hi està demanant per aquest tema, els nens ho senten, sí. I després diuen, què és això que has sentit de casa, de què dius, de què tal? Vull dir, per molt que els intentem amagar, com tu molt bé has dit, són molt gestos. I a més, malauradament vivim en un moment històric en el que hi ha moltes persones joves amb càncer, llavors potser tenen un amiguet, una amigueta, que el pare, la mare, el tiet, l'àvia, algú del seu entorn ha tingut càncer, llavors ja tenen altres referències, no? I tu no els hi dius, però veuen que s'assembla molt el que t'està passant a tu, el que explica el meu amic. Bueno, i també un altre tema, no?, que sempre diem, el que no els hi diem nosaltres s'ho inventen ells.
Uh-huh.
I moltes vegades fan associacions que no són, que òbviament no són correctes, no? La mare no es troba bé perquè jo no m'he portat bé, el pare està més enfadat perquè jo no faig, i segurament no té res a veure amb ells, té a veure amb el procés oncològic en el que es troben, no? Per tant, la comunicació i que tinguin la informació adient a la seva situació d'edat és bàsic.
Uh-huh. De fet, des del Centre Càlida, l'objectiu que teniu des d'un principi és aquest, no?, millorar aquesta comunicació i evitar el risc futur, no?, de que hi hagi problemes de salut mental o conductes de risc entre els més petits de la família, no?, evitar-los aquest trauma, no?, o problema, en tot cas, desequilibri en algun moment donat psicològic a la seva vida, no?
Exacte, una mica el que nosaltres facilitem als pares, no?, són eines, doncs maneres de comunicar, bueno, explorar també, no?, quines són les seves preocupacions, les seves pors, quan s'han de posar davant dels fills, per fer una prevenció de tot això que tu dius, no?, en els nens, i sobretot de que són processos molt llargs. Vull dir, és que, clar, no estem parlant de 2 setmanes, és que pot durar un any i mig, i, bueno, quan la malaltia és irreversible, doncs és molt més temps, no? També hi ha molts llibres que poden, contes, que poden ajudar també, no?, que poden ser, doncs, una mica, doncs, una eina pels pares a l'hora d'introduir, no?, de, segons quines coses de l'aspecte de la situació que tenen amb la malaltia oncològica, no? I nosaltres, doncs, el nostre servei en aquest sentit, doncs, va dirigit a això, no?, a acompanyar-los, a ajudar-los, no?, i a potenciar aquesta confiança en la comunicació cap als fills.
Mm-hmm. D'aquesta manera, vosaltres, en el centre, per exemple, què és el que feu? Com rebeu aquestes famílies? És una consulta com la d'un psicòleg, per exemple? O, per exemple, tenen també una estància allà en la que puguin conviure i doncs, portar-ho de la millor manera possible? Com funciona?
Bueno, per una banda, qualsevol persona que diagnosticada de càncer o persona del seu entorn, familiars, cuidadors, parella, no?, pot venir al nostre centre, al nostre horari, sense demanar cita prèvia, no? Si estan sentint això i no ens coneixen, doncs poden venir sempre que vulguin, no? I no han de demanar cita prèvia, i una de les especialistes en suport oncològic els atendrà, i si venen amb aquesta demanda explícita, doncs, bueno, doncs es farà una intervenció en base a això. Quan veiem que potser és una situació, no?, que a nivell sistèmic és més complicat, llavors es valora si s'ha de fer una derivació amb una psicooncòloga, i se'ls convida a participar en una jornada que fem trimestral, que és del Dia dels Petits, no?, on els pares, un grup de pares, comparteixen un espai amb els seus fills, per una banda els fills, per una altra banda els pares, i en un moment determinat totes les famílies en conjunt, i es pot compartir, no?, des d'aquesta part més, des d'aquesta vessant més grupal, no? I en diferent, per dir d'alguna manera, tenim diferents, no?, vies, camins per poder, doncs, donar aquest suport.
D'acord. Clar, suposo que allà es deuen trobar també amb altres famílies, no?, amb la mateixa situació o situacions semblants d'aquest estil, i també amb menors. S'agafa, per exemple, confiança entre una família i una altra i s'acompanyen en aquest procés, també?
Sí, clar, per descomptat també, no?, fent sessions familiars, no?, amb la parella, també... Estem parlant sobretot dels petits, però també tenim una altra activitat que va dirigida a les famílies amb fills adolescents. Tinguem en compte, no?, que l'adolescència és una etapa de vida, doncs, bueno, que ja té els seus propis reptes, no?, i aquests pares moltes vegades tampoc saben com manegar la situació a casa amb els fills, no?, perquè tot i que ho entenen perfectament, en moltes ocasions aquests fills no expressen o no comparteixen, no? Llavors aquí tenim una altra activitat, que és l'aventura en família, que és a través d'una activitat doncs, aparentment lúdica, com pot ser fer una sortida amb vela, doncs es treballa també, no?, la connexió amb les emocions, i d'aquí oferim, no?, l'apertura per generar això, no?, un diàleg intrafamiliar en el que puguin parlar de com es senten cadascú, i tot això es fa en una posada en comú amb altres famílies, no? Sí. I d'aquí, doncs, això, moltes vegades sabem que es dona continuïtat inclús entre famílies, no? Bueno, doncs això, mantenir un contacte.
Clar, d'aquesta manera els més petits també poden tenir com a referència, no, algun altre nen o nena que estigui passant per la mateixa situació i doncs es fan amics, no, i comparteixen aquest moment tan difícil de la seva vida sabent que no són els únics, no, els que els hi passa això.
Exacte, no? Perquè una de les qüestions que són molt palpables quan una persona és diagnosticada de càncer és la sensació d'aïllament respecte a la resta de l'entorn. Clar, a aquests nens els hi passa això, no? Com a fills de, però també, no? De dir, ostres, el meu pare té alguna cosa que als meus amiguets no els hi passa, no? El seu pare els hi ve a veure el futbol i el meu pare no pot venir perquè no es troba bé, no? Quan venen, no, al nostre espai, comparteixen amb altres nens o, com deia, no, la ciutat dels adolescents, amb altres que estan en situació semblant, doncs connecten més, no, amb aquesta normalitat de dir, mira, doncs no és tan, no estic sol ni és tan raro el que m'està passant a mi, no?
Mm-hmm. I en quin moment, Sara, vau decidir crear aquest centre? Com va sorgir la idea?
Bueno, el centre ve de... Nosaltres pertanyem a la xarxa internacional d'una altra entitat que es diu Magis, que doncs comença a Edimburg fa 30 anys i a dia d'avui estan, hi ha centres Magis arreu de tot el Regne Unit, inclús a Hong Kong, a Tòquio i als Països Baixos. I el primer centre Càlida neix arreu d'una persona que coneix un d'aquests espais i decideix, doncs portar la idea aquí a Barcelona. I bueno, el primer centre va obrir, el primer i únic centre fins ara, vam obrir el maig del 2019, i bueno, amb l'esperança de poder anar creant i construint nous centres per donar suport i acompanyament a més persones que conviuen amb el càncer.
Mm-hmm. Doncs, Sara, una molt bona iniciativa. Tant de bo això no hagués d'existir, perquè significaria que aquesta malaltia, doncs, no és tan greu avui en dia. I tant de bo, doncs, en un futur puguem parlar de que hi ha cura per tots els tipus de càncer i doncs, redueixi aquest risc de patir la malaltia i d'aquesta manera com es pateix. Així que moltíssimes gràcies per donar aquest suport tant als pares com també aquests infants i acompanyar-los en aquest procés de la seva vida, que segur que no s'oblidaran de vosaltres. Gràcies, Sara.
Gràcies a vosaltres.
I en uns minuts descobrim la marca de joies que ha sabut fusionar la moda amb iniciatives també com la inclusió social o la importància de la sostenibilitat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los manitas más avispados, con un 15% de descuento adicional sobre mercancía rebajada en hogar y bricor. Consulta condiciones. Así son las ofertas límite, del 30 de enero al 2 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Es diu Plata de Palo i és una marca de joies que destaca pel seu compromís amb iniciatives d'inclusió social entre els seus treballadors. La firma española de joyería artesanal Plata de Palo celebra 20 años de trayectoria con una apuesta firme por la sostenibilidad y también la inclusión social, además teniendo en cuenta que un tercio de su plantilla está formada por personas en riesgo de exclusión, una iniciativa poco común en el sector del lujo, por ejemplo, y también en la moda. La marca ha mantenido su esencia artesanal con talleres en Córdoba y también en Barcelona, y ha pasado a estar liderada por Sergio Ortega y con Cristina Stampa, que hoy la tenemos aquí con nosotros para que nos cuente un poco cómo han sido estos 20 años detrás de Plata de Palo y también los objetivos que tienen de cara al futuro. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días, encantada.
Antes que nada, enhorabuena por estos 20 años con una marca de joyería, ¿no? Porque no es nada fácil mantenerse en este sector. Y por Plata de Palo, porque el nombre, ¿de dónde sale?
Mira, gracias por la enhorabuena. Es verdad que no hay muchas empresas, ¿no?, que consigan sobrevivir, y más en una categoría tan competida. Uh-huh. El nombre sale porque originariamente Plata de Palo, cuando se fundó hace 20 años, sus piezas principalmente usaban dos materiales. Uno era la plata y el otro era el ébano. Entonces, de ahí el fundador pensó que al final podía combinar los dos nombres, ébano, pues la madera, un palo de madera, y de ahí, pues con la expresión, ¿no?, de pata de palo, pues el combinar la plata y el palo que era del ébano en una misma palabra, que era Plata de Palo. Uh-huh. Y así es como este nombre pues tuvo su origen y ya pervivido como marca a lo largo del tiempo.
Y ya 20 años, ¿no?, de esta marca, y además haciendo un trabajo también muy importante, no solo a niveles de moda, ¿no?, y de joyería, sino que también personal, ¿no?, por esta inclusión social, ¿no?, y con vuestra plantilla formada por personas, ¿no?, en riesgo de exclusión. También supongo que esto lo empezasteis a hacer por algún motivo. ¿Teníais, por ejemplo, alguna historia personal que os afectaba especialmente, o simplemente como una misión de hacer algo importante por esta gente?
Sí, mira, te explico. Plata de Palo, nosotros cogimos el traspaso hace unos meses. Nosotros somos dos personas que veníamos de un mundo, de una carrera profesional en multinacional, y queríamos coger un proyecto propio, y nos encantó esta marca, que es una marca que tiene un estilo muy especial, con mucha personalidad dentro de la categoría, y le quisimos dar un enfoque especial a este proyecto, que además de ser una empresa, ¿no?, que creciera, que fuera rentable, que tuviera este componente social, que para nosotros es importante. Entonces, lo hemos querido definir en dos aspectos. Uno es el que nuestra plantilla pues fuera una plantilla diversa, donde todo el mundo tenga cabida, obviamente con toda la valía profesional de todas las personas que conforman el equipo, pero que el hecho de tener un origen o unas capacidades o venir de un entorno X, pues no fuera una barrera a la hora de entrar en la empresa. Y es por eso pues que al final nosotros pensamos que en el equipo tiene que haber personas de diferentes componentes, y tenemos pues a personas que a lo mejor venían de un entorno en riesgo de exclusión social, o que tienen capacidades diferentes, o que son de una determinada edad, ¿no? Y es algo que queremos mantener y que vaya creciendo a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y el otro componente social es que en las colecciones que vamos a ir lanzando de ahora en adelante, cada colección estará asociada a un fin social. Nuestras colecciones están asociadas con diferentes geografías del mundo, porque siempre la marca se ha alimentado del exotismo y de la riqueza que tenemos a nivel mundial, y tendrá asociada una causa social, y parte de los beneficios se donarán a esa causa.
Eso, Cristina, dice mucho de la marca, ¿no? Y dice mucho de los trabajadores que hay detrás, como vosotros, ¿no? de estos, tanto, bueno, tanto tú como también Sergi, ¿no? Que imagino que estará también por ahí, ¿no? Que habéis formado todo este equipo. Y sobre todo en un sector, no en un mundo, el de la moda, hablamos ahora de joyería, pero en el mundo de la moda en general, que es muy difícil, ¿no? Ver, por ejemplo, esta inclusión, esta apuesta también, por ejemplo, por la sostenibilidad. Sí que es cierto que de hace un tiempo para acá se va viendo más, ¿no? Y se va abriendo más camino, pero aún así son iniciativas poco comunes en estos sectores y dice mucho de vosotros, ¿no? Que desde un principio apostéis por esto. Y sobre todo, sí, dime.
Mira, para nosotros pensamos, y quizá también un poco por la trayectoria que hemos vivido, ¿no? De al final estar en multinacionales, y al final es un poco el mundo al que vamos, ¿no? Hay muchísima globalización y nosotros creemos que al final, dentro del mundo que vivimos, pues un poco que se vuelva a dar valor, ¿no? A lo que está hecho de forma artesanal, a lo que está hecho aquí, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucha pasión, donde al final todas las personas pueden tener cabida trabajando, y donde hay un fin más allá, que además del lucrativo, pues haya un fin social, que tiene que tener cabida, ¿no? Porque al final, si solo vamos a los procesos industriales y a las grandes empresas globales, pues se pierde, ¿no? La esencia del comercio local, de lo hecho aquí, de lo artesanal. Y esto es importante, ¿no? Y luego la parte sostenible, obviamente, es crucial, ¿no? Ya es indispensable en el mundo en el que vivimos, porque si no, de aquí a unos años no tendremos mundo que dejar a nuestros hijos.
Así es.
Entonces, pues, no tener grandes stocks, sino que fabricar unidades limitadas, que el packaging sea sostenible, que los materiales sean reciclados en su gran mayoría, pues eso también es un componente importante. Y al final, el mundo en el que operamos es el que es, pero se puede operar de otra forma, ¿no? Cuidando más los detalles del proceso de producción y el equipo y la manera como haces las cosas. Y nosotros pensamos, bueno, para nosotros es como nuestra manera de entender que se pueden hacer los negocios de otra manera también.
Claro. Y en un mundo en el que todo está en constante cambio y sobre todo afecta mucho todo esto a los comercios de proximidad, ¿no? Y a las pequeñas empresas. ¿Qué objetivos tenéis de ahora en adelante? Porque tenéis iniciativas como estas que comentas muy prometedoras, pero de ahora en adelante, del mismo modo que habéis hecho todo esto, ¿qué es lo que tenéis pensado hacer para mejorar también pues la sociedad en la que vivimos, que al final indirectamente también lo estáis dando a conocer? ¿Qué retos tenéis dentro de unos años o para los próximos 20, por ejemplo?
Bueno, nosotros un poco la idea ahora es, acabamos de coger el traspaso de esta marca, es afianzar la empresa y la visión que tenemos futura es que estas palancas que hemos definido, ¿no? De continuar con una producción artesanal, con una producción local, sostenible, con un equipo diverso, ¿no? De diferentes fuentes y con un componente social que podamos dar parte de los beneficios a causas sociales, pues que esto se afiance, obviamente, pues ganando en distribución tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y estamos trabajando en esta dirección, ¿no? Para consolidar el proyecto y para que de aquí 20 años pues siga siendo una pequeña y mediana empresa, pero con un crecimiento sostenible y rentable a la vez, ¿no? Entonces, tenemos unos objetivos marcados en esta dirección de crecimiento, pero siempre respetando estos pilares que para nosotros son importantes.
Muy bien. Y ya, Cristina, para acabar, por ejemplo, el perfil de compradores, ¿no? Los clientes que vienen a Plata de Palo a comprar joyas, ¿cómo son? ¿Hay edades específicas? ¿Compran más mujeres que hombres? ¿Qué es lo que podéis ver haciendo un análisis, por ejemplo, de vuestros compradores?
Sí, el Plata de Palo, más que para una edad determinada, sobre todo va, y más que una marca de complementos, define un poco un espíritu de vida, ¿no? La gente que le encanta Plata de Palo es gente que tiene las cosas muy claras, que quizá porque ya ha probado muchas cosas en la vida y también se ha equivocado y se ha tenido que volver a levantar, ¿no? Pues tiene muy claras las cosas y realmente mucha personalidad, y entonces no le importa pues lo que piensen o lo que pueda decir la gente, y realmente disfruta pues viviendo sus sueños y luchando por ellos y diciendo como le gusta, diciendo las cosas que le gusta. Y un poco a nosotros nos encanta este espíritu de vida, ¿no? De la gente que lucha por lo que cree, que no tiene tapujos, que no tiene filtros, y precisamente en este sentido estamos trabajando, ¿no? Un rebranding de la marca para animar y empoderar a la gente a que siga, ¿no? Este espíritu de los clientes de Pata de Palo, ¿no? A que se anime a vivir la vida y a luchar por lo que cree y por sus sueños.
Pues Cristina, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos cómo han sido estos 20 años y sobre todo la manera de pensar por la que habéis apostado durante todo este tiempo. Gracias, y seguiremos también pendientes de los próximos años que vengan. Gracias.
Gracias a vosotros por contar con nosotros en vuestro programa.
Gracias. I ara parlem d'hàbits, perquè els espanyols mengem fora de casa cada cop més. De fet, la major part de la població adulta ho fa, i quasi el 74% ho fa els dies de cada dia, generalment perquè l'horari de feina no els permet tornar a casa, segons ho informen en l'últim informe d'alimentació a la societat del segle XXI, post-pandèmia, decisió alimentària. Avui sobre el tema, i sobretot per enfocar-nos també en com ho podem fer de la millor manera, i ja sabeu també, doncs, fer-ho de la manera més sostenible possible, volem parlar amb la Meritxell Hernández, que és CEO i fundadora de Roll It. Meritxell, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Clar, parlem d'això, no? La xifra és de que el 70% dels espanyols menja fora de casa, amb tàpers, no?, que ens en portem normalment, però que no tenim realment consciència de si ho fem de manera sostenible o no.
Sí, moltes vegades, a veure, és bastant habitual, doncs, veure gent que porta el tàper amb una bossa de plàstic perquè no taqui, no? I en el mercat, doncs, hi ha altres opcions per poder-ho portar, doncs, d'una manera molt més sostenible, no? I sense que generi aquest impacte medioambiental.
Mm-hmm. I quines serien les maneres de fer-ho correctament en aquest cas?
Doncs nosaltres, per exemple, a Roli tenim una alternativa al portatàper, que és, doncs això és utilitzable, i a part, en el nostre cas, tens doncs, un 2x1, per un costat tens un portatàper i per l'altre, doncs, quan ho obres tens unes estovalles, no? De manera que et dona ja més avantatges inclús que transportar el tàper. Llavors és una manera doncs, molt sostenible, perquè evites llançar embalatge superflu i innecessari, com les bosses de plàstic, i és també molt pràctic perquè et serveix d'estovalla, a qualsevol lloc doncs, el pots obrir i tens una superfície neta on pots menjar. No?
Mm-hmm. Exacte, clar, normalment parlem ara de la gent que s'agafa el menjar de casa, no?, que se'l prepara prèviament i utilitza aquests tàpers, perquè bàsicament l'opció de menjar fora de restaurant o anar a un bar, tot això doncs ho fa molt poca gent, no? Al final econòmicament també és insostenible, no diguem, vull dir, al final doncs surt molt més a compte comprar-se el menjar per casa normal i corrent, com sempre, com quan fent la compra, i fer-t'ho a casa i després emportar-t'ho prèviament, no?
Sí, i tant. O sigui, els diners, ja només... O sigui, els diners que t'arribes a estalviar són... Sí, imagina't si vas a menú cada dia, durant tota la teva vida laboral, són milers i milers i milers d'euros que t'estalvies, no? I després també, doncs, el fet de poder menjar d'una manera molt més sana, molt més saludable... això també és molt important, i també el no perdre el temps. Clar. Cada vegada doncs, tenim un horari més compacte. Abans doncs, bueno, ara jo crec que hi ha no tantes empreses que acaben a les 7 de la tarda, però fins fa uns pocs anys era habitual. Llavors, clar, aquests horaris, no?, que estaves 2 hores per per menjar. Ara no, no. Ara s'intenta doncs, menjar més ràpid, pues, sortir abans, i això també facilita molt.
I com ens hem d'organitzar, per dir-ho d'alguna manera, la setmana a l'hora d'emportar-nos el tàper? És possible fer-ho de manera saludable i ecològica en aquest cas? Clar, moltes vegades ens fa mandra, no?, el fet de preparar-nos les coses pel dia següent, però clar, fer un tàper implica també cuinar prèviament a casa i emportar-nos-ho, no? Això es pot fer de manera saludable? Ens ho podem organitzar bé, diguem?
A veure, sempre tot el tema del menjar és una bona planificació. O sigui, més que temps, el que importa és tenir una bona planificació, sobretot comprar doncs, aliments frescos i sants, i això és clau doncs, a l'hora de planificar-te la setmana. Després també doncs, hi ha el que anomenem batch cooking, no? Que és intentar doncs, cuinar amb bateria d'alguna manera, llavors agafar-te un dia de la setmana i aprofitar doncs, per cuinar tot el que vols menjar durant la setmana. Aleshores jo crec que és això, és tenir aquest hàbit i crec que es pot aconseguir.
Clar.
Sí, això t'estalvia molt temps.
Clar, també, clar.
O sigui, és un guany, no?, en tots els aspectes, o sigui, a nivell de temps, a nivell de salut, per la teva butxaca.
Mm-hmm. Dedica un dia a organitzar-ho tot. I un dels problemes, clar, mediambientals més greus en aquest cas, en el dia a dia, és la quantitat de residus plàstics que generem, no?, en el nostre dia a dia. En aquest cas, amb aquests tàpers i amb aquest mecanisme, ens ho estalviaríem.
Sí, sí, sí. Totalment, o sigui, si ens parem a pensar la quantitat de residus que generem al dia, o sigui, ja no només portant el dinar, sinó doncs, també, per exemple, si ens emportem un entrepà, embolicant l'entrepà, no? O sigui, l'enemic número 1, que és el paper d'alumini, no? O sigui,
les bosses de
plàstic que s'utilitzen doncs, per posar el sàndwich o els snacks, no? Tot això. Per totes aquestes coses, doncs, hi ha alternatives molt més sostenibles.
De fet, a les escoles, no?, quan els nens i nenes s'emportaven l'entrepà, fins fa pocs anys es feia amb el paper d'alumini, fins que,
sí.
No sé si a totes les escoles, però moltes d'elles es va acabar prohibint, no?, i es va començar a demanar l'ús responsable de tàpers i de productes més així, no?, per tal de doncs reduir aquest impacte mediambiental.
Sí, així és com vam començar nosaltres doncs, l'any 2008 amb una alternativa al paper d'alumini, que és un embolcall reutilitzable pels entrepans, que és el Boc and Roll. I les escoles, en aquest cas, doncs, van acollir doncs, el producte i la idea molt, molt bé, amb els braços oberts. I són moltes escoles les que des d'aquella època fins ara ja han prohibit el paper d'alumini. Jo crec que ja són poques les que deixen portar paper d'alumini. I han sigut un dels nostres principals prescriptors a l'hora de recomanar opcions més sostenibles.
Exacte. Doncs Meritxell Hernández, CEO i fundadora de Rolit, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos, guiar-nos una miqueta de com podem portar-nos al dinar en el lloc de feina, de manera que no perjudiquem moltíssim el planeta i doncs no utilitzem aquests plàstics tan perjudicials.
Molt.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gairebé 5.000 pobles espanyols tenen menys de 1.000 habitants i aquests contínuament estan acostumats a veure els seus negocis i serveis reduir les seves activitats fins al punt de moltes vegades haver de tancar i acabar desapareixent. Aquest és el cas de Bovera, un poble de Lleida que va perdre l'únic supermercat que tenia, complicant d'aquesta manera la rutina i el dia a dia dels veïns. Ara bé, com a solució, han tingut sort en aquest aspecte i l'alcalde del municipi, l'Òscar Acero, va decidir posar-se en marxa i ajudar-los. Es va adonar de que podia utilitzar el seu taxi de 9 places amb un objectiu solidari i va començar a oferir gratuïtament els seus serveis com a taxista als veïns per traslladar-los al supermercat de Flix, el poble que es troba més proper i que està a uns 20 minuts amb cotxe. Avui en volem parlar amb ell, no? Perquè tant de bo tots els alcaldes fossin com l'Òscar. Òscar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina sort tenen els habitants de Bovera, no? D'aquí de Lleida, per poder comptar amb tu en el dia a dia i que els ajudis en aquest aspecte, no?
Correcte, vull dir, va sortir un problema, que al poble no hi havia botiga. Nosaltres estem intentant de ficar una botiga municipal, però en tot això la burocràcia, vull dir, és massa llarga, i jo vaig dir, bueno, ja que vaig jo a comprar els dimecres, organizo i faig un preu al municipi, qui estigui interessat, que vingo, que jo us baixaré gratis perquè hi tinc d'anar jo, i no és un cos sobre el veïn ni res, i els veïns no paguen res.
Clar. Tot això ajudant sobretot als veïns que més ho necessiten, més o menys, quina és la mitjana d'edat dels veïns de Bovera?
La mitjana, ja hi ha molta gent jubilada, han tingut cotxe però no poden conduir, bene, i després ni tenim gent que han vingut al poble, que són immigrants, que estos no tenen cotxe, i també venen a fer el servei perquè han d'anar a comprar.
Clar. Portes ja 5 mesos oferint aquest servei, no? I aprofites, doncs, el que comentaves, no? El teu viatge per anar a comprar, per portar, doncs, aquests veïns. Com us organitzeu per fer-ho?
Bueno, ara ja pretenc, ja és una rutina, ja com si fos una parada en un autobús, sabem que el dimecres a les 10:15 truquen, ahí surtin cap a Flix, i el que fan és trucar prèvia per si no hi ha plaça, i puc baixar o no puc baixar. Si hi ha algú que no pot baixar, ells mateixos s'organitzen i també diuen, bueno, ja el que necessites, que són dues coses, ja te les compro un veí i li compre.
I a part d'això, teniu, per exemple, alguna solució d'ara en endavant, d'aquí a curt termini, per exemple?
Nosaltres tenim una solució, el que passa és que els polítics ens han donat una ajuda, però en resum que podem fer obres al local que volem comprar, podem equipar la botiga tal com mane, però no tenim l'opció de la compra del local. I és el que estem apretant, vull dir, això va dirigit molt als polítics, que es donen compte que els municipis petits han de fer les coses una mica més a mida que no com fan en tothom, perquè a vegades, com és el meu cas, tinc diners per poder invertir, per fer les obres de la botiga i equipar, però no tinc diners per poder comprar un local.
Suposo que, tot i això, els habitants de Bovera deuen estar molt agraïts, no?, per l'ajuda que els estàs mostrant, i suposo que això també, a nivell personal, deu ser una satisfacció, no?, per tu mateix.
Correcte, vull dir, això és molta satisfacció de poder anar a dormir, que estàs ajudant, i tampoc, vull dir, i si em costés alguna cosa, ho faria igual, vull dir, jo vaig al metge en persones grans que van a Lleida, i el seu fill me diu, mira, jo treballo i no puc vindre, pots acompanyar tu, i jo dintre la visita com si fos un familiar. Li cobro el viatge, però les hores d'espera no li cobro, perquè crec que ho tinc de fer.
Ets com un familiar més de tots els que viuen allà.
Correcte, vull dir, jo crec que jo sóc el primer que tinc d'ajudar els veïns, i el veïn també m'ajuda a mi, però vull dir, jo sóc el primer que té un problema un veí i el tinc jo, i intentem solucionar, però ràpid, vull dir, no és com l'administració que diu, bueno, ja en parlarem d'aquí 3 mesos i ja no se sentarem, no, això és, ja s'ha de fer ja.
I quan fa, Òscar, que ets alcalde de Bovera?
Jo fa ara 14 anys que sóc alcalde de Bovera.
Fa 14 anys. I clar, des del primer moment ja t'has agafat, has tingut l'admiració i l'estima de tothom. Suposo que en el moment que vostè també necessiti alguna cosa, tindrà a tot el poble al seu costat, està clar.
Sí, sí, vull dir, jo dic alguna cosa i la gent està al meu costat, perquè jo també estic al costat de la gent.
Clar, per això mateix.
M'han vingut no a l'Ajuntament, venen a casa meua quan tenen qualsevol problema de lo que sigo, o de telefonia, o d'aigua, o de lo que sigo, que no se'n convence meu, però venen i intentem solucionar-ho.
Clar. Doncs, Òscar, tant de bo tots els alcaldes tinguessin i donguessin l'ajuda que tu dones a tots els veïns de Bovera. Tenen molta sort de tenir-te i també de que els ajudis, doncs, en aquest viatge fins al supermercat més proper de Flix, a 20 minuts en cotxe. I tant de bo també, doncs, d'aquí poc temps pugueu tenir aquesta ajuda que demaneu i tingueu, doncs, aquesta nova botiga al poble. Moltes gràcies.
Pues moltes gràcies, Valdo, i jo des del municipi crec que tots els municipis, tots els serveis han de ser municipals. Si no, és que no vindrà una empresa de fora a muntar un negoci al meu poble, que jo sóc conscient. Han de ser municipals, igual que tinc el metge o tenim qualsevol servei, una botiga o un bar o un forn de pal, tenim de tindre municipal. I això va funcionar molt bé.
Mm-hmm. Doncs gràcies, Òscar.
Bueno, gràcies a vosaltres.
I d'aquí no res, continuem per parlar del sector del comerç amb una història pròpia, parlant de relleu generacional, precisament el que falta en el petit comerç avui en dia.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Por qué no narramos a medias? ¡Me liberta! Que ha pitado el árbitro en el oído de Remiro.
Lo ha dejado solo.
No moverán.
Pasan cositas y las vivimos en Tiempo de Juego.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de Juego.
Y aquí no me mueve nadie.
Empezamos. Este sábado Atlético de Madrid-Mallorca. Español-Real Madrid. El domingo Barcelona-Deportivo a la vez.
Si se van cansando tienen 5 cambios.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte.
Todos los días.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues por mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
Bien, a las matinadas de COPE Catalunya, parlarás amb un amic.
¿Te gustaría que volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez. Momentos.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los amantes del buen comer. Con este jamón de bellota 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos, por 199 euros. Así son las ofertas límite. Del 30 de enero al 2 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
És la tercera generació i creu que serà l'última. Aquesta és la situació del petit comerç i avui volem conèixer una història en particular. El sector del comerç a Catalunya està cremat. Així de taxatiu s'ha mostrat Antoni Cañete, el president de Pimec, durant la cimera del comerç a Catalunya que s'ha celebrat a Vic, a Osona. Les principals preocupacions del sector, diu, són la falta de relleu generacional, però també l'excessiva burocràcia. A més, la dificultat per trobar persones que vulguin treballar també es barreja la reducció de la jornada laboral plantejada pel govern, una mesura que qualifiquen de populista, i des del sector no veuen amb bons ulls perquè moltes vegades es tracta, diuen, de petites empreses amb 2 o 3 treballadors i és molt difícil, doncs, poder ajustar. Avui volem parlar amb el Manel Lleràs, que és el propietari del forn i pastisseria Lleràs de Lleida, un negoci familiar, i volem que ens expliqui, doncs, la seva història, si realment també opinen que el sector del comerç està cremat, tal com diuen doncs els altres testimonis, no?, i les altres persones que viuen això en primera persona, i que ens expliqui, doncs, una mica això, si falta relleu generacional, des de quan tenen aquest negoci familiar. De tot això en parlem amb ell. Manel, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, un negoci familiar és una molt bona feina, però alhora suposo que també deu tenir les seves parts una mica més fosques, no?, i les seves dificultats. Vosaltres, o tu concretament, no sé si ho comparteixes amb algú més, com ens explicaries la teva experiència personal entorn a una feina com aquesta?
Bueno, un negoci familiar, en principi, el que té és moltes satisfaccions, aquesta part positiva. I vull que comencem aquesta trobada amb aquest missatge positiu de que realment un negoci familiar darrere hi ha moltes experiències i hi ha molta història darrere dels negocis familiars. Hi ha una tradició que segueix la darrera any, jo sóc la tercera generació, amb la qual dins del meu barri pues, aquest comerç és un comerç dels primers que hi havia en aquesta zona, en aquest barri, que als seus inicis era més de la perifèria de la ciutat i ara ja està integrat completament a lo que sigui el mateix centre de la ciutat, no? Però són comerços, són establiments, són negocis que al seu dia eren els primers que hi havia en aquell barri, no? I han passat pues, més de 60 anys, 70 anys moltes vegades, i segueixen sent aquell punt de referència amb el qual moltes famílies s'identifiquen amb aquell negoci, perquè moltes generacions d'aquelles famílies han vingut a comprar, en aquest cas, és el pa, amb el meu establiment, no?
Mm-hmm, exacte.
I per tant, és una satisfacció pues, que tinc d'aquest punt de referència dins de la història del teu barri, de la teva ciutat, no? Sí que és cert que cada vegada més és més complicat, cada vegada més ens ho fiquen molt difícil per poder continuar, i els petits empresaris, els petits comerços, no s'ho fiquin, la veritat, que és molt difícil. I això té les derivades de que després les següents generacions veuen aquestes dificultats i potser no aposten per seguir aquesta tradició i s'estimen més un tipus de vida més tranquil·la i no tan obligada com la que tenim ara en aquests moments, que moltes vegades, en vez de disfrutar del dia a dia, a vegades el que t'acaben és l'administració amargant els dies, perquè és que quan no tens que fer una cosa en tens que fer una altra, quan no tens que complir una normativa en tens que complir en la següent.
Clar, perquè Manel, com ha canviat tot des de que va començar? Dius que ets la tercera generació, no? Suposo que doncs serien els teus avis, no?, els que van obrir per primer cop el negoci, i tot haurà canviat moltíssim, no?, encara que es tracti d'un forn, d'una pastisseria que doncs sempre es tenen allà, no?, i sembla que no canvin, però ara parlaves d'aquests moments més difícils. Com ha canviat tot des de que doncs ho vas heredar fins ara? Quants anys portes tu treballant en aquest forn?
Pues mira, jo en tinc 61 i porto treballant de manera directa des dels 21 anys.
Tota la vida.
Tota la meva vida laboral. I abans, mentre estudiàvem, molts matins abans d'anar a estudiar, pues, bueno, baixant a l'obrador i fèiem alguna de feina, des d'anar a buscar els cafès per als treballadors, fins a ficar panets en sacs perquè el repartidor ja els tingués preparats, en fi.
Clar, i suposo que veies també com treballaven els teus pares, com treballaven els teus avis, i hauràs pogut veure doncs aquests canvis també que han anat passant, no?
Sí, han fet canvis en tots els sentits, eh? I no pot ser d'una altra manera. Al final el comerç se va adaptant contínuament des de fa mil anys a les circumstàncies del seu entorn. Han canviat nosaltres la manera de fer, però també ha canviat el nostre consumidor també la seva manera de fer, de comprar. I, per tant, jo he vist una evolució molt, 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 molt gran amb aquestes tres generacions de com s'ha comportat els consumidors, des de les típiques, en el meu sector, que guardaven les bosses de pa d'un dia per l'altre i cada bossa tenia el pa que tenies que portar, i el 90% de la manera de la venda que fes era amb una comanda ja feta abans per part del consumidor, que deixava la seva bossa de pa de tela, no? Deixa'm fer un parèntesis. Faig una defensa molt gran de la bossa de pa de tela de tota la vida. S'havia de tornar amb aquest sistema. Ja han fugit del plàstic, però encara havien de fugir inclús fins del paper, per d'una manera, no? I la típica bossa de tela, aquesta que se reutilitzava de manera contínua, que ja sabies que el teu client era aquell, ja no perquè tingués el nom, sinó perquè el dibuix de la bossa era determinat i sabies que aquell dibuix era la senyora no sé què, i aquell altre dibuix i color de bossa era de la senyora no sé quantos o del senyor Pepet. Tornem amb aquestes tradicions que eren bones abans i seguissin sent ara la sostenibilitat del nostre territori i del planeta, eh? Mm-hmm. Tanco parèntesis i seguís amb aquest tema de l'evolució. Ha fet que avui és tot el contrari, potser hi ha un 10% de producte que està encomanat i l'altre 90% que es ven, però es ven fora de comanda. La gent ja està acostumada que té tot a tots els puestos, tot i que et vingui a tu de manera continuada i estigui client teu, sap que trobarà pa I, però no va tindre potser aquest lligam de l'obligació de que li encomano el producte, no? Tot i que ve cada dia.
I si parlem, per exemple, de la principal dificultat que trobes en el dia a dia, abans al començar, deien, no, dels principals problemes amb els quals es troba, doncs, el sector del comerç a Catalunya, no? Aquesta falta de relleu generacional i també, doncs, l'excessiva burocràcia que molts cops es demana. Això, tu ho posaries també com un dels principals problemes o posaries, per exemple, d'altres com a persona que ho viu en el dia a dia?
Mira, sí, n'hi ha altres també, però està clar que l'excés de burocràcia, que moltes vegades l'administració no és conscient de la multitud de burocràcia que està ficant sobre les petites, les micro i els autònoms en aquest sentit. Perquè cada departament, cada ministeri, cada part de l'administració té la seva pròpia burocràcia, té la seva pròpia normativa, que l'has d'aplicar. Moltes vegades darrere d'aplicar una normativa també hi ha al mateix temps uns controls que has d'anar fent, una burocràcia, cada normativa te porta amb una sèrie de documents que tens que anar omplint, i això, en vez d'anar-se eliminant, amb el temps va augmentant. Cada vegada tens una normativa nova que requereix uns controls nous, unes documentacions noves, més paperassa, més dedicar part del teu temps que el tindries que dedicar a vendre o a fabricar, en aquest cas el pa, a gestionar tot aquest tema de la burocràcia que a poc ens estan omplint, però és un no parar de, i a tots els nivells, des del nivell de comerç al nivell de sanitat i salut, és que al nivell de laboral, si no fico laboral, s'animem. Clar, hi ha molta normativa que té. Jo no dic que no hi tingui que ser, que sigui... Jo l'únic que dic és que al final ens obliguen a dedicar molta part del nostre temps a gestionar tota aquesta normativa, a gestionar tota aquesta paperassa. Moltes vegades no estem molt capacitats, per tant, hem de traslladar aquesta feina amb una gestoria o amb un agent extern que ens faci aquesta feina, amb la qual també suposa un cost econòmic més per la petita empresa, i moltes vegades l'administració, ja no dic que sigui amb mala fe, no és conscient de que cada vegada dediquem menys temps a fer la nostra feina, la nostra activitat professional, per dedicar-la a fer aquesta part més administrativa que abans no teníem i que ens merme competitivitat. No perquè no els tingui que fer, però no sé en quina manera l'administració tindria que ser conscient de que carregar tant a les petites empreses amb tota aquesta burocràcia el que fa és que siguin menys competitives, que siguin menys atractives pel relleu generacional, perquè cada vegada és un obstacle més que tens que anar superant, i cada vegada tot això significa moltes dificultats i segons quin tipus d'aliments, doncs, bueno, a lo millor diuen, bueno, però jo ja...
Clar, ja no veig capacitat. Clar.
És cert que l'administració tindria que regular amb dos baremos, bàsicament perquè són diferents. Tractar la microempresa amb unes normatives molt específiques, molt senzilles de poder complimentar, però per la raó de que són petits, de que no tenim estructura, si ens fas fer una estructura paral·lela per poder suportar aquesta càrrega de gestió de burocràcia, és un cost també econòmic molt alt pel percentatge de facturació que té aquella microempresa. I diria que aquestes dues normatives, que la gran empresa, les empreses, tinguin unes obligacions, però les petites no podem tenir, ni que sigui un nivell més baix, no podem tenir el mateix nivell d'obligacions que tenen les empreses grans, perquè no tenim aquestes capacitats per poder afrontar tots aquests reptes com tenen les grans empreses que tenen departaments propis per gestionar aquestes coses.
Clar. I tu, per exemple, Manel, en el cas de la pastisseria Llaràs, tindràs relleu generacional després de tu o no? O s'acabarà aquí? Serà la tercera generació i definitiva?
No, sempre dic en broma i perdona que em prengui aquesta llicència, que la següent generació de casa meva seria la Caixa. perquè no, els meus fills ja...
En aquest cas, ja no continuaria la saga.
No continuaran, clar, perquè han vist una altra oportunitat de laboral, però de tota manera, jo reconec que moltes vegades quan veuen a casa aquest excés de sacrifici, aquestes hores de dedicació que tens que dedicar, perquè pugui, moltes vegades perquè pugui ser rendible, perquè moltes coses no les fiquem a la nostra esquena, és a base d'hores, perquè si no faríem moltes vegades rendibles els negocis, no, i dediquéssim molt temps amb ells, no? I a més, afegissin moltes vegades els problemes que vas trobant amb el dia a dia i que cada vegada són més grans, des del tema de finançament, des del tema aquest de burocràcia, que és horrorós, i torno a repetir, l'administració no és conscient, no ho és, perquè els directors generals, les conselleries o els ministres tenen secretaris d'Estat, que a la seva vegada tenen directors generals, que a la seva vegada tenen secretaris del ministeri, que a la seva vegada tenen gestions de caps d'àrea, que a la seva vegada tenen equips tècnics, que a la seva vegada tenen aquests equips tècnics secretaris. Tenen una mà d'estructura, el petit, per això que no són conscients de lo que significa ficar moltes càrregues, moltes vegades administratives o burocràtiques, amb un nivell de microempresa, que el que té que solventar això és el propi empresari, no té aquestes capacitats, no té aquest temps moltes vegades que dedicar, no? Això què vol dir? Que moltes vegades traus aquest temps per poder complir amb les teves obligacions de la família, d'estar a casa, perquè tu tens un establiment que el tens que tindre obert i donar un servei al públic, o tanques hores d'estar obert al públic o t'emportes la feina a casa i intentes gestionar tot aquest tema fora d'aquest horari.
I és el que acaba passant, no? Que quan és un negoci propi sempre t'emportes la feina a casa. Vosaltres heu notat, després de la pandèmia, un canvi també, per exemple, amb l'augment dels costos que hi ha hagut els darrers anys, també, per exemple, els preus competitius que tenen els negocis doncs, més amplis, no? Els de les grans superfícies, en comparació segurament doncs, al comerç més de proximitat. Això us ha afectat també a vosaltres en el forn?
Ens afecta el fet de que nosaltres, per poder cobrir costos, tenim que ficar uns preus per poder cobrir aquests costos. Si l'administració ens carrega amb més burocràcia, jo m'ho he dit, ja part de la burocràcia que la puc fer jo, perquè me la porto a deshores, que mal fet, però és el que puc fer, perquè si no he de tancar la botiga per poder fer aquesta part de burocràcia, la he de gestionar a través d'agents externs, amb la qual jo té un cost econòmic que me fa que sigui menys competitiu, perquè tinc que ficar els meus productes pues, una miqueta més cars, perquè aquest cost abans no hi era i ara contínuament hi és, i de manera continuada i de manera progressiva amb augment, cada vegada més, perquè cada vegada hi ha més burocràcia. Totes aquestes normes, ja no te dic jo, de si ara la reducció de jornada, doncs bueno, al final ens fa ser més competitius als petits, els nostres productes acaben sent més cars, ens costa més competir. Sí que és cert que en el cas de l'alimentació, en el cas meu, competim molt per qualitat, no tant el tema de preu, però sí que és cert que els costos ens fan que fiquem uns preus que estan molt per sobre de lo que pot trobar un consumidor en un supermercat. Tot i que les qualitats són diferents, però jo m'agradaria donar una qualitat, molt bona qualitat, i a més amb un preu el màxim d'acurat possible. La qualitat la dono molt bona, però l'administració no em deixa ficar un preu el més acurat possible, perquè tot ajustant-ho molt, acaba tenint un preu que és molt, molt més car, molt desproporcionat en comparació amb altres competidors.
Uh-huh. A més, a Lleida, últimament no estem veient la situació del comerç també, no? A tot Catalunya, però especialment a Lleida, que és d'on sou vosaltres també, perquè hi ha locals buits i també negocis que acaben baixant la persiana i que ja no tornen a obrir. A vosaltres us ha passat alguna vegada això d'haver-vos de plantejar baixar la persiana i qui sap si després podreu tornar a obrir o no?
Bueno, nosaltres anys enrere havíem tingut 8 botigues, avui n'hi tenim 2 només, hem anat tancant establiments bàsicament per aconseguir tenir una rentabilitat al negoci. A mesura a mesura que ens ha anat augmentant la burocràcia de tenir tants aliments, era molt difícil gestionar-ho des d'una visió de microempresa. Vam decidir anar reduint també el tamany de l'empresa per treure rentabilitat, perquè se'ns feia molt difícil gestionar el volum de persones, gestionar temes de baixes, d'absentisme laboral, molts temes que ens acaben afectant com a microempresa, que una empresa gran potser ho pot gestionar d'una altra manera, però una petita microempresa li és molt difícil gestionar absentisme laboral, gestionar tots aquests requisits en quant a riscos laborals, gestionar tots els requisits en quant a salut, gestionar tots els requisits en quant a consum, gestionar tots els requisits que a nivell municipal també cada vegada més les administracions locals estan ficant damunt de la taula. Per tant, vam anar decidint a poc a poc anar reduint el tamany de l'empresa a partir amb un tamany que el poguéssim gestionar al màxim possible nosaltres mateixos. Tot i així, tenint a les botigues, estem cada vegada veient que aquest excés de burocràcia, aquest excés d'absentisme que anem tenint en el món laboral també s'està passant factura i ja veurem si el dia de demà ens plantegem tancar una altra botiga o no.
Doncs ja per acabar, Manel, clar, veiem sempre la cara bonica, no?, dels negocis familiars, no?, de les generacions que passen al llarg dels anys, però tal com estan les coses, tu des de la perspectiva de ser la tercera generació ja d'una família que es dedica, doncs, al forn, no?, aquesta pastisseria, a la pastisseria Llerars de Lleida, diries, aconsellaries, per exemple, que és una bona idea, que és una bona, doncs, una bona idea, ara mateix obrir un negoci, una botiga, ho aconsellaries, per exemple, a algú proper teu? O veus complicada la situació avui en dia ja?
Mira, jo, si una persona té aquestes ganes d'emprendre, li diria que tiri fan davant, perquè si no sempre se n'arrepentirà tota la vida de no haver pres aquesta decisió, no? Però sí que aquí caldria que entre tots i poguessin llançar aquest missatge a l'administració de que no es tracta de que quan les coses van malament intentin ajudar al que ha anat malament. El que es tracta és precisament que ajudin a que no vagin malament. El que es tracta és de que simplifiquin burocràcia, que intentin donar aquest suport, no quan ja estàs malament intentant-te donar un ajut, perquè no, el que has d'intentar com a administració és ficar-li el màxim de fàcil perquè aquella petita empresa tiri endavant tenint la visió de que és petita, que no pots comparar-la amb una mitjana empresa o amb una gran empresa, no té els seus departaments ni els seus recursos. I és el que l'administració no acaba entenent. Ells encara no entenen que la normativa és per a tots iguals i que tothom han de complir, que cada un que trau una norma nova s'ha de complir, i jo no dic que no s'hagi de complir, simplement dic que darrere de cada norma, la leche, pues sempre hi ha una part de gestió, administració i de recursos que és a més del que han vingut tenint fins ara, i sempre tot és a més, amb el qual se'ns fa una muntanya moltes vegades de burocràcia que no ens deixen fer la nostra activitat principal, que en el meu cas és fer pa i vendre pa i pastels. Un missatge a l'administració: que no esperin a que tanquem, que no volem aquesta ajuda, que el que volem és que ho fiquin fàcil perquè puguem emprendre i puguem fer les coses i ser competitius, perquè després l'alternativa, ho acabes, has dit tu abans, és locals tancats, carrers foscos, zones de la ciutat poc atractives per viure perquè no queden serveis, amb la qual el valor d'aquelles zones pues van depriment dels propietaris dels pisos. Intentem ficar-ho fàcil perquè hi hagi locals oberts, perquè hi hagi alegria al carrer, perquè hi hagi vida, perquè hi hagi barri, perquè hi hagi un model de ciutat que crec que el que, almenys aquí a Catalunya, que crec que és el que tots volem, no? Que la gent al carrer, que la gent pugui comprar on vulgui, però que als seus carrers hi hagi activitat, hi hagi vida i hi hagi seguretat també.
Doncs Manel Llerars, propietari del forn i pastisseria Llerars de Lleida, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva història personal, no?, darrere d'aquest negoci, i també fer-nos una radiografia de com està la situació actualment entorn al petit comerç. Gràcies i que vagi molt bé aquests últims anys de negoci, que continuï bé i aquestes coses a millorar, doncs tant de bo sigui així. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Les xarxes socials tenen un pes important en moltes de les costums i les tradicions, no?, que seguim avui en dia, sobretot pel que afecta a adolescents. I, en part, també tenen una mica de culpa amb això que explicarem ara. Només cal fer un cop d'ull a les sales de fitness, no?, als gimnasos, una tarda, per exemple, per detectar que cada cop estan més plenes d'adolescents, sobretot de nois joves. Això per què passa? Doncs avui li preguntem sobre el tema al president de l'Associació Catalana de Clubs de Fitness, ADCAF, l'August Tarragó. August, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una tendència que hem anat veient d'un temps cap aquí i que sembla ser que ha arribat per quedar-s'hi, no?
Esperem que sí, que hi ha arribat per quedar-se o per augmentar-se. Efectivament, és una tendència. Després de la pandèmia hem percebut, i a més, com tu bé deies abans, no?, quan vas a una sala fitness o un gimnàs es percep molt clarament, i el que tenim dades és que les dades ens diuen que els joves s'han incorporat després de la pandèmia molt massivament als gimnasos, no? I per contra, la gent adulta i gent gran, doncs li està costant tornar als nivells de pràctica que tenia anteriorment, no? Mm-hmm. Aquesta és una realitat que és palpable i, a més, les dades objectives així ho diuen, no?
I això és degut a les xarxes socials, al fet de que la pandèmia ens ha canviat la manera de pensar? Vull dir, existeix un per què o no?
Jo diria que existeixen diversos per què. És evident, quan tu introduïes, és evident que hi ha una qüestió estètica en l'entrenament, no? Igual que, jo diria que ha existit sempre, no? És a dir, jo quan era jove, doncs també teníem tots la pressió estètica i, de fet, som una societat que ha tingut sempre pressió estètica. Ara es trasllada a través de les xarxes i segurament viene d'una manera, en alguns casos, fins i tot poc saludable, diguéssim, no? Però sí, com sigui, la pressió estètica ha existit sempre. Per tant, per mi, un dels motius, però no l'únic, és aquest, no?, que bé, la gent associa, vaig al gimnàs, treballo la força i això m'esculpeix el cos, no? La qual cosa és certa, i com que el desig d'una certa, doncs, imatge i de replicar la imatge que segurament tots tenim al cap, doncs implica que vagin més al gimnàs, perquè això és una de les maneres d'aconseguir-ho, no? N'hi ha d'altres de fórmules, de motius, eh? Nosaltres creiem, i ens agrada pensar-ho així a més, que després de la pandèmia, que molta gent va practicar a casa seva, recordem aquelles èpoques,
sí.
El gimnàs s'ha convertit en un lloc de compartir, en un lloc de trobar-se, en un lloc d'activitat física, de veritat, diguem-ne, doncs, compartint-ho amb altra gent, no? Uh-huh. I això creiem que té un pes important, sobretot per tots aquells que vam viure, i els joves i adolescents, doncs, segurament de manera més perjudicial, doncs aquells tancaments que, evidentment, ens aïllaven de la resta del món, no? Per tant, segurament multicausal, el que dius de les xarxes té pes, però nosaltres pensem que n'hi ha molts altres, no?, i esperem que duri per molts anys.
D'aquesta manera podem dir que hi ha un equilibri entre el fet estètic i després també la salut, o té més pes una que l'altra?
Clar, és que aquí l'estètica sempre ha estat present. Tothom que... segurament tothom que es parli sincerament ell mateix, doncs l'acceptarà, aquest criteri estètic, no? I quan hem fet activitat física, doncs els que la fèiem més habitualment, o quan érem adolescents, quan hi havia xarxes, doncs també ens pesava, no? Tanmateix, nosaltres el que diem és, escolta'm, sigui per un motiu o per l'altre, el que és evident és que tots aquests nois i adolescents, doncs, i noies i adolescents, estan fent activitat física, per tant estan fent salut. I estan treballant i reforçant, sobretot es treballa molt la força, i per tant estan treballant moltíssim, doncs, la protecció del seu cos, la millora del seu cos, i això jo crec que és el que hauríem de posar en valor, no? Mm. És a dir, escolti, serà pel que sigui, perquè és més moda, per l'estètica, perquè hi ha un discurs que s'ha de treballar la força, perquè la gent va socialitzar-se als gimnasos, pel que sigui. Però, ostres, el que és evident és que allò que volíem, que és que els joves practiquessin més activitat física saludable de manera habitual, doncs ara està passant. I, per tant, nosaltres estem supercontents.
I quins exercicis fan? Perquè, clar, són adolescents, no? La majoria, aquests dels que parlem, van al gimnàs sols, perquè a partir dels 13 anys es veu que la normativa ja va canviar i ara ja poden anar al gimnàs sols sense tenir un adult supervisant-ho, i poden existir, imagino, riscos, no? Per la salut, no? També pel fet de, suposo que el creixement, no? Depèn de quin exercici de força es faci, però realment existeixen aquests perills? Pot ser perjudicial en aquest aspecte, segons com es faci l'exercici, i depèn de quin exercici es faci?
Mira, en la majoria de gimnasos, per no dir tots, existeix personal tècnic que està supervisant també quina és l'activitat que es fa. Tanmateix, et diré que tenen molt clar, els adolescents i joves tenen molt clar quins exercicis volen fer. I això segurament sí que hi tenen un efecte a les xarxes socials. És a dir, saben que volen treballar malucs, volen treballar glutis, volen treballar cama, volen treballar pectoral, volen treballar... Saben quins exercicis volen fer i saben com els han de fer. L'únic risc que existeix, l'únic de riscos n'hi ha, perquè si cau una pesa al peu també és un risc al final, però diguem que sent l'activitat d'aquest tipus, hi ha un risc de sobrecàrrega que pugui, sobretot, afectar l'articulació de l'esquena, no? Per mi diria que és l'únic risc, però tenint en compte que la majoria de gimnasos doncs, hi ha supervisió i hi ha gent que està supervisant, doncs diria que és un risc bastant limitat, no? L'única cosa que hauria de tenir en compte tota la gent adolescent que moltes vegades va carregant quilos, és que hauria de saber exactament quins són els quilos que ha de posar i anar en compte, sobretot amb els gest tècnics. Perquè moltes vegades quan superem el límit de la capacitat del nostre múscul, és a dir, carreguem molt més quilos, el que acostumem a fer és tibar o ajudar-nos d'altres moviments o d'altres músculs. I això aquí és on podem provocar lesions, no?
Clar.
I llavors aquí el que hauríem de fer, tothom ser conscient, i això sí que podem demanar-li suport als tècnics que tenim a les sales, escolta, quin és el meu màxim? I jo amb quin pes he de treballar? I a partir d'aquí no flipar-se, diguem-ne, anar fotent quilos, perquè això no ajuda a res més que a una possible lesió, no? Seria l'únic risc, jo et diria. I tenen molt clar quins exercicis han de fer.
Clar, aquí el fet de deixar enrere aquestes falses creences, no, aquests mites de si fa més mal serà millor, si costa o si després tinc agulletes vol dir que ha funcionat, bueno, saber una mica, no, quin és el pes i quin és l'exercici que ha de fer cadascú. Tant adolescents nois com adolescents noies van per igual al gimnàs o són més nois?
Doncs mira, en els dos casos, tant nois com noies han incrementat molt la seva presència als gimnasos, però els nois més, val? És a dir, estem parlant de que si comparem abans de la pandèmia i ara, quin percentatge de nois i de noies hi havia, doncs els nois han crescut fins a 6 punts, un 6% més respecte abans de la pandèmia, i en canvi les noies estem al voltant d'un 4,5. Vol dir que això que estem comentant tant és amb nois com amb noies, però amb els nois amb més intensitat.
Uh-huh. I des de DECAF, August, per exemple, quins beneficis dieu que aporta a aquests adolescents fer exercici des d'una edat tan propera, vull dir, des de tan joves?
Nosaltres som defensors de l'activitat física i esportiva des del 0 fins als 99 anys, absolutament. I des d'aquest punt de vista, els joves, tradicionalment, doncs, han fet dos tipus de pràctica principalment. Aquella pràctica que estava associada a un esport concret, com podria ser el futbol, el bàsquet o el voleibol, o anar al gimnàs, no? Ara està passant que, sempre ha passat que en l'adolescència, els esports tradicionals, com el futbol, bàsquet o voleibol, doncs s'abandonaven de manera bastant habitual, no? És a dir, hi havia un abandonament molt gran d'aquest tipus d'esports. I hi havia uns anys en els quals els adolescents no anaven gaire al gimnàs. I ara el que estem veient és que el que està passant és que de l'esport tradicional al gimnàs hi ha una continuïtat i, per tant, es practica molta activitat física. Nosaltres només hi veiem avantatges. És a dir, qualsevol persona el que hauria de ser conscient és que cuidar el seu cos, fer treball muscular, fer treball de força, fer treball cardiovascular, és protegir el teu cos contra, ja vam veure, per exemple, durant la pandèmia, que la gent que era habitualment practicant d'activitat física, doncs les seves les conseqüències de quan agafaven el Covid eren molt menors, no? Per tant, nosaltres no podem fer altra cosa que valorar molt positivament que tothom de 0 a 99 anys practiqui activitat física, no? No hi veiem cap element negatiu, sinó més aviat al contrari, que tant de bo això generi uns hàbits que es consolidin i els mantinguin durant tota la resta de la seva vida, no, aquests joves?
Mm-hmm. Així les recomanacions suposo que serien començar a fer activitat física i sempre amb la supervisió d'un professional, no?, per evitar doncs aquestes lesions de les que parlàvem abans, no?
Efectivament, aquí l'única cosa que hem de procurar és això que tu mateixa deies, és a dir, fem activitat física, anem al gimnàs, treballem força, treballem cardio, fem activitats dirigides, i sobretot quan hi ha activitats de risc, com per exemple carregar-se pesos a l'esquena, home, això aquí sí que hauríem de tenir l'assessorament d'un tècnic al qual li preguntéssim doncs, que ens assessorés bé, de quins exercicis sí, quins no, etc. No? Perquè hem de tenir en compte també que els adolescents no tots han arribat al mateix grau de desenvolupament motor en el mateix moment. És a dir, hi ha joves adolescents que encara tenen el cos en formació i n'hi ha altres que ja estan molt més fets, diguem-ne, no? I això fa que cadascú necessiti un tipus d'activitat física o un altre, no? Per tant, és bo que els adolescents i joves, sobretot quan comencen els centres, els gimnasos, preguntin als tècnics i s'assessorin.
Exacte. Doncs, August Tarragó, president de l'Associació Catalana de Clubs de Fitness ADCAF, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos a què es deu aquest boom dels adolescents i joves a les sales de fitness i als gimnasos. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I d'aquí una estona parlem de robots aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
FBI, queda detenido.
A un gran actor se le reconoce por su versatilidad.
No creo que usted sea agente del FBI.
Ronin.
¿Cuál es el cargo?
Hay unas personas que tienen algo que necesitar.
Y huida a medianoche.
Me lleva al aeropuerto, ¿verdad? Me encanta viajar en tren.
Vamos a coger el autobús.
2, de Robert De Niro.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Bueno. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Hacer historia es muy difícil, es muy complicado, pero dejar un legado y que la gente te recuerde es muy difícil, muy complicado, y eso lo podemos conseguir.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de 4 Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya y Andorra, a Mar Puerto.
Us imagineu un repartidor de paqueteria en forma de robot? Doncs avui ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. I ara volem parlar de que la UPC està assajant un robot autònom de distribució de paqueteria pels carrers del Born de Barcelona. La intenció del robot és substituir els models de repartiment tradicionals per opcions més sostenibles i que no alterin la circulació, com per exemple oferien els robots. En aquest sentit, segons dades del projecte Botnet, s'ha entrat a reduir L'impacte mediambiental, el transport de les mercaderies tradicionals provoca el 20% del trànsit i el 40% de les emissions. Per això avui volem parlar sobre aquest robot, si seria útil, si seria factible i si és possible que a partir d'ara l'anem veient pels carrers de les ciutats. Àngel Santamaria, coordinador d'aquest projecte Botnet, molt bon dia. També ets investigador de la UPC, per cert. Bon dia.
Sí, hola, bon dia. Sí, soc professor de la Universitat Politècnica.
Exacte.
I investigador de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial.
Això mateix. És possible que a partir d'ara comencem a veure robots de repartiment de paqueteria per la ciutat de Barcelona?
A la ciutat de Barcelona veurem com evoluciona el model de mobilitat que trien, però nosaltres estem intentant desenvolupar tecnologia per posar-los-hi fàcil. El que està molt clar és que el repartiment amb transports tradicionals que utilitzen mitjans de combustió de combustibles fòssils no són una bona solució de futur i, a més, provoquen congestions de trànsit, són contaminants, soroll, molesten a les veïnes i els veïns. Llavors, si la societat segueix anant en aquesta direcció de cada vegada tenir un consum de paqueteria més fraccionat, o, per exemple, el consum online, doncs nosaltres intentem desenvolupar aquesta tecnologia per oferir alternatives al transport una mica més amables, que no siguin sorolloses i intentar que no contaminin tant.
Uh-huh. I, per exemple, aquest projecte, l'objectiu suposo que serà aquest, no?, que sigui més sostenible, però com sorgeix? En quin moment se us passa pel cap crear aquest robot per repartir paqueteria?
Sí, el concepte de repartiment de paqueteria amb un vehicle elèctric petit i que sigui autònom sorgeix el 2017-2018 des de Carnet amb la Laia Pagès i l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial amb el professor Alberto Sanfediu, en el que comencen a pensar en un primer prototip i com encaixaria a nivell de mobilitat. Llavors es desenvolupa aquest primer prototip i es va finançant a partir de diferents projectes que persegueixen diferents objectius. No? Ara, per exemple, estem amb el prototip 2, en el marc del projecte Botnet, del qual en soc coordinador i investigador principal, i concretament ara tenim amb aquest segon prototip la tecnologia prou desenvolupada com per portar-la en un entorn real. I en concret volem provar en un entorn amb alta densitat de població, que implica que els edificis són alts, que tenim una recepció de GNSS o GPS que no és bona, i que a més hi ha persones, o bastantes persones, i bicicletes i altres vehicles, en carrers peatonals. Val? Tota aquesta problemàtica és la que estem ara treballant i per la que estem preparant el robot perquè pugui navegar en aquest entorn.
Uh-huh. I té també diferències respecte a altres vehicles, no?, a altres models, com per exemple els vehicles ADD, no?, en la mida, també en les rodes, no? Aquest robot com està format? Què és el que té d'especial i què és el que el fa, doncs, que pugui servir per això, realment?
Sí, diguéssim, la línia de vehicles autònoms, en general es veuen dos tipus de vehicles que intenten automatitzar vehicles de gran volum, com per exemple fer autònomes furgonetes de repartiment, o, pel contrari, vehicles per repartiment de paquets molt individualitzats, val? Robots molt petits. La ONA el que busca és un entremig, obtenir una capacitat de repartiment de, per exemple, doncs, una desena de paquets, una cinquantena de quilos o una mica més, i buscar el poder repartir a diversos punts dins una mateixa ruta, que no necessàriament hagi de ser per un carrer o per la circulació. La majoria de vehicles autònoms, diguéssim, grans, només estan preparats per anar pel carrer com van els vehicles normalment, i la ONA l'estem desenvolupant perquè pugui anar per zones on no poden entrar els vehicles. Val? Uh-huh. Llavors, a més, que tingui una capacitat suficient per fer diversos repartiments a la vegada.
Clar, clar. I com estaria format? Quantes rodes tindria? Com seria de gran?
Sí, La ona té 6 rodes, fa aproximadament uns 2 metres de llarg i 1,5 metres d'ample, i està dissenyat amb unes formes suaus. Vam treballar bastant aquesta part de disseny perquè sigui agradable a les persones i no generi animadversió, que les persones no se sentin agredides en el seu propi entorn per un robot. Llavors, alhora, és un robot que és silenciós i que ha d'intentar tenir un impacte mínim en l'entorn veïnal.
D'acord, d'acord. Sí que és cert que encara s'ha de regular per on circularien, per exemple, aquests robots, no? Però, per exemple, en una ciutat com Barcelona, seria factible, es podria, per exemple, organitzar de manera que doncs, aquest robot pogués circular sense cap tipus de problema? Vosaltres ho veieu, això?
Sí, justament és una de les coses que estem intentant estudiar en el projecte Botnet. Per una banda, estem realitzant simulacions amb diferents escenaris com podem tenir a la ciutat de Barcelona per saber quin número de robots serien possibles utilitzant en un barri, quants en necessitaríem per fer el repartiment de paqueteria que s'estima que es fa a diari, quines són les distàncies que s'haurien de recórrer. Estem fent, diguéssim, tot aquest estudi a nivell teòric i després, a nivell pràctic, estem posant el prototip aquest, el segon prototip de la ONA, sobre el terreny per veure la problemàtica. Aquí també estem fent enquestes als negocis per veure si creuen que seria interessant i alhora enquestes a les persones que veuen els robots pel carrer. Uh-huh. Aquí analitzarem l'acceptació de la tecnologia i també intentarem veure si és un model que es pot plantejar com a viable.
D'acord.
En principi, la ONA, ara mateix, la podem fer circular, tenim permisos per fer-la circular per entorns peatonals, en zones controlades. Uh-huh. Si això evoluciona i interessa, doncs ja treballarem perquè sigui una realitat el més aviat possible.
Perquè seria segur, tant, no dic el robot en si, sinó si circulés sol pel carrer, seria segur? O, per exemple, alguna persona irresponsable podria, per exemple, robar un paquet o inclús, fins i tot, jo què sé, malmetre el robot? En aquest cas parlaríem d'una seguretat entorn al robot? També?
Sí, nosaltres una de les coses que estem treballant és justament aquesta seguretat. De cara a la interacció amb els vianants, el robot ONA és intel·ligent, o sigui, sap que ha d'evitar qualsevol contacte amb les persones, li donem uns marges de seguretat perquè no pugui haver accidents, etcètera, etcètera. Llavors, pel tema de vandalitzar la ONA, els paquets van protegits a dins del robot. Llavors es pot vandalitzar com es pot vandalitzar una furgoneta de repartiment, per real. Sí que és cert que és bastant interessant observar, i és una de les coses que preguntem a les enquestes, amb la reacció que generen la gent, perquè tots tenim una cultura i un robot no és una cosa que veiem habitualment per al carrer.
Sí.
Llavors, això a vegades, doncs, en la majoria dels casos, genera curiositat. Tant és així que moltes vegades genera tanta curiositat que les persones rodegen el robot fent fotografies i etcètera. Llavors, el robot ona no es pot moure fins que el deixen moure.
Clar, clar.
La part de vandalitzar, doncs, com qualsevol altre vehicle podríem vandalitzar.
Ja. I en qüestions de feina, això trauria, per exemple, llocs de feina a la gent, als repartidors, o no?
Jo crec que no. Jo crec que no, perquè un a nivell d'implantació en el territori, si es porta a terme aquest tipus de model, el primer que és més evident seria que la ONA acompanyés a la persona que reparteix, alleugerint així la càrrega de la persona i que no hagi d'empenyar doncs, tota la càrrega de paquets. Així la ONA podria ser autònoma a nivell de seguir la persona. Això té diversos avantatges. Per exemple, la persona que fa el repartiment pot ser una persona especialitzada en repartir paquets i no té per què ser una persona especialitzada en el disseny de la tecnologia o en la part enginyeril. I alhora, la persona aquesta pot actuar com a pilot de seguretat. Si en un moment donat es produeix una situació inesperada, doncs a la repartidora o al repartidor, doncs també podria agafar el control del robot i moure'l.
Clar. Doncs, Àngel Santamaria, ara estarem pendents a veure si finalment comencem a trobar-nos aquests robots per aquí a la ciutat, a veure si aquestes fases de proves, no, aquest assaig, doncs evoluciona, i estarem encantats de seguir-vos la pista i de seguir veient i informant-nos a veure això com avança. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per aquests avenços, que sempre, si són positius, sempre van bé. Gràcies, Àngel.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I parlem també de que els economistes catalans han llançat una gerra d'aigua freda a una de les propostes estel·lars que ha fet el govern de Salvador Illa, i és que 7 de cada 10 economistes creuen que no és factible crear 50.000 pisos públics d'aquí al 2030. El Col·legi d'Economistes veu amb desconfiança el pla d'habitatge i aposta per potenciar la col·laboració público-privada. Així ho revela una enquesta del Col·legi d'Economistes de Catalunya, que constata que una majoria dels professionals són pessimistes i el veuen amb desconfiança. L'estudi assenyala que un 82,2% dels enquestats opinen que el nivell de col·laboració público-privada és baix i defensen que només amb un gran increment es podria assolir el full de ruta en matèria d'habitatge del govern, que per si sol no té prou múscul per assumir-lo. Ressalta també que les dificultats d'accés als immobles irrompen com el tercer principal problema de l'economia catalana i entren per primer cop en el llistat. Això ho ha explicat el director tècnic de l'enquesta de situació econòmica del col·legi.
Tenint en compte les dificultats que ha tingut el sector públic creant oferta suficient d'habitatge públic amb uns percentatges incomparablement menors que en qualsevol països europeus, és un repte d'una gran magnitud que jo la connectaria. Si veien que la col·laboració público-privada era insuficient, sembla clar que aquest repte, si fos possible, només seria justament amb un gran increment de la col·laboració público-privada, perquè sembla difícil que el sector públic tingui prou muscle i prou recursos.
Per la seva banda, el degà del Col·legi d'Economistes, Carles Puig de Rabi, afegeix que l'accés a l'habitatge és un problema estructural i aposta per la col·laboració público-privada.
O sigui, això és un problema estructural. I per què ve? Principalment per un dèficit d'inversió pública. Això es deixa, el percentatge sobre el PIB, no sé si està al voltant del 0,2, quan tindria que estar a l'1 com mínim, no? Llavors, aquí el problema és un dèficit d'inversió pública, els plans d'habitatge no funcionen, i això és el principal. Com se li ha deixat tots els habitatges? Doncs al sector privat. Per això hi ha una mica de desconfiança, no? Sobretot en la col·laboració públic-privada, no? Això o es fa col·laboració pública-privada o no s'arregla el problema d'habitatge.
A més, Puig de Rabi també fa referència a la celebració de la Copa Amèrica de vela d'enguany i ha assegurat que no s'han complert les expectatives d'impacte de la Copa. Barcelona afirma que l'impacte econòmic de la Copa Amèrica de vela no ha estat a l'alçada de les expectatives. Girona destaca la necessitat de construir més desalinitzadores. Lleida manifesta que l'excés de burocràcia és el principal factor que limita la competitivitat de les empreses de la zona. I Tarragona identifica la manca d'inversió pública en infraestructures com a principal obstacle pel desenvolupament de l'economia local.
A la Copa Amèrica van haver-hi unes expectatives d'ingressos de visitants que van sortir d'estudis i potser que al final aquestes expectatives no han sigut les mateixes, però jo crec que, i això és el que crec que demostra, que si tu et fixaves unes expectatives, escolta, això generarà 1.200 milions d'euros per la ciutat de Barcelona. Bueno, doncs ara hem de veure quan l'has generat. Jo encara no he vist els resultats, que m'imagino que sortiran, que alguna universitat els farà, no? Quan veiem si en lloc de 1.200 han sigut 800, llavors veurem que hem tingut menys ingressos o no, però no ho podem podem dir. El que sí que tenim clar és que hem tingut menys visitants dels que hi havien previstos, pues això és un fet. Però jo diria que això és així, però això és una diferència entre expectatives i el que al final ha sigut, no? Però jo no veig que sigui un dramatisme, com alguns sectors. Des dels col·legis d'economistes sempre intentem donar el missatge que és important que els polítics arribin a consensos importants per tindre pressupostos, perquè si no tens un dèficit de gestió. El sector privat, ninguna empresa es planteja no tindre pressupostos i operar amb els de l'any anterior. El sector públic és molt, molt més complicat perquè es necessita consens parlamentari, però jo crec que hi ha un impacte principalment de seguretat de país, de moral de país, que no som capaços d'aprovar pressupostos, i aquí es barregen més interessos ideològics en lloc d'interessos econòmics. Per això és dolent, perquè avui estem en un temps que l'economia impacta molt i hem de facilitar els temes i no posar traves, no?
Per tant, en resum, l'optimisme dels i les economistes de Catalunya ha millorat significativament i s'ha situat per primera vegada en nivells anteriors a la crisi del 2008. I en qüestions d'avenços, la meitat assenyala que la intel·ligència artificial no serà capaç de crear prou ocupació nova per compensar els llocs de treball que destrueix. El canal de Balaguer, a la Noguera, s'ha buidat aquesta setmana per fer-hi tasques de manteniment i els tècnics han descobert una invasió de cloïsa asiàtica i musclos abrat, dues espècies exòtiques que s'han retirat de l'espai i que se sumen també a altres conegudes de fa anys, com ara la carpa, el silur o la brema blanca. Sens dubte, una novetat trobar-ne tanta quantitat al canal de Balaguer, tal com asseguren els experts. Ara mateix parlarem amb la Clara Companys d'Ecos, la consultora ambiental. Parlarem amb ella perquè ens expliqui si és realment molt estrany, com diuen, aquesta troballa i doncs per què s'ha arribat fins aquí, per què s'han trobat tantes cloïses asiàtiques i també tants musclos d'aquests. Clara, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquestes tasques de manteniment, no? De que els tècnics han hagut de buidar el canal de Balaguer precisament per això, per aquesta invasió de cloïsa asiàtica i de musclos abrat. A què es deu això?
Bueno, primer tot comentar-te que en un principi aquests canals són de propietat d'Endesa i aleshores ell periòdicament el que fa és buidar els canals per a fer tasques de manteniment. Llavors, de manera prèvia a realitzar aquestes tasques de manteniment, nosaltres hem de realitzar rescat dels peixos que hi puguin haver. Això està regulat en normativa a nivell català. Aleshores, de manera prèvia, el que comentàvem, nosaltres realitzem les tasques de pesca elèctrica. Normalment, ja és habitual durant els últims anys trobar més volum d'espècies al·lòctones invasores que no d'espècies autòctones, però sí que enguany va ser una sorpresa al trobar tant volum de cloïsa asiàtica i de musclo zebrat al canal de Balaguer-Terments-Lleida. Eren espècies que havien vist al canal de Seros, que seguia més avall, però al canal de Balaguer-Terments-Lleida, que és el primer tram que capta l'aigua del embassament del partidor a Balaguer, en aquest tram sí que realment encara no havíem tingut constància menys n'altres de la presència d'aquestes espècies de manera tan magnificada.
I se sap per què han arribat fins allà? Per què estaven allà?
Bueno, en un principi són espècies invasores que estan en expansió. Estem veient, és a dir, les espècies invasores són menys exigents en quant a condicions de qualitat de l'aigua que les espècies autòctones. I això els permet la seva expansió i cada cop que les espècies autòctones queden una mica com més desplaçades i per aquestes espècies. Val? Llavors, com han arribat fins aquí? Doncs aquest canal, el que comentàvem, capta l'aigua de la subterra del partidor, de l'embassament del partidor. Per tant, l'aigua li ve d'aquí.
Al final, l'escalfament de l'aigua i totes les conseqüències del canvi climàtic tindrien a veure, oi?
Sí, en un principi el que hem comprovat és que, bueno, i això s'està veient, que en un principi la temperatura de l'aigua és cada cop més calenta i per tant fa que les espècies salmonícoles, que serien algunes de les autòctones, com per exemple la truita, es desplacin en trams superiors, i en aquest tram mig final del Segre hi ha com presència d'espècies ciprinícoles, i entre elles moltes invasores ho són, que són menys exigents.
Uh-huh. I hi ha alguna raó per la qual hagin sigut doncs, aquestes cloïsses i també aquests musclos, que siguin justament aquests dos tipus?
Bueno, són, en un principi, tant la cloïssa asiàtica com el musclo zebrat són espècies invasores que estan en plena expansió. Mm-hmm. En molts dels punts, al tram final del riu Ebre, de fet, ja hi ha molta presència de musclo zebrat. Mm-hmm. Per tant, tampoc no és sorpresa trobar-les aquí.
Ja,
perquè estem veient en els últims anys que estan invadint altres ecosistemes.
I poden provocar danys a aquestes infraestructures? Perquè, clar, s'hauran eliminat per algun motiu, no?
Clar, en un principi, el que sí que provoquen són... Bueno, això t'ho hauria explicat més segurament un tècnic d'Endesa, que és... són els que gestionen el canal, però en un principi el que provoquen aquestes espècies, aquestes de cloïsses que trobem i de mejillón, és una disminució del rendiment de la infraestructura, una pèrdua de capacitat hidràulica, mm-hmm. que això es transforma en producció.
Clar, clar, clar. Al final, doncs, aquí la informació que tinc no és que el musclo zebrat, per exemple, es detecta que comença a adherir-se als murs i a les parets laterals d'aquests canals, per tant, doncs, influiria significativament, no?, en aquestes infraestructures. Les cloïsses, no sé quina, doncs, quin prejudici tindrien, quin dany tindrien sobre aquestes infraestructures, però al final doncs, podrien perjudicar significativament, no?, i comportar una davallada del rendiment hidroelèctric si se situen en reixes o parts on ha de circular l'aigua. En aquest cas, doncs, sí. Per aquest motiu s'ha buidat, però a partir d'ara hi ha encara el risc de que tornin a haver-hi, perquè la imatge és brutal, no? Hi ha milers i milers de cloïsses i de musclos allà enganxats.
Sí, sí, realment, segurament, quan es torni a buidar pels treballs de manteniment del canal i del manteniment de la nivell estructural, i tornaran a haver segurament aquestes dues espècies. Amb quin volum i quina quantitat no t'ho sabria dir, però que seran, doncs, segur.
I serà...
Les espècies invasores, per desgràcia, no venen i desapareixen, s'acostumen a quedar-se.
Clar, clar. I serà també més habitual de cara als anys vinents.
Sí, segurament, de cara a un futur, quan tornen a buidar per tasques de manteniment del canal, doncs segurament ens trobarem aquestes espècies junt amb les altres que ens acostumem a trobar, com el silur, el que has comentat, el silur, la carpa i d'altres espècies que ja són habituals de trobar-nos bé, doncs segurament trobarem presència de cloïsa i de musclo zebrat.
Mm-hmm. I, per exemple, la cloïsa aquesta que apareixia, un cop s'ha tret d'allà, s'ha pogut vendre o on ha anat a parar?
No, en un principi les espècies exòtiques i les alòctones, les invasores, quan el per llei s'han de treure i sacrificar.
D'acord.
És a dir, a nivell de peixos nostres, per exemple, el que fem és els portem a sacrifici com a un exemplar més de cadàver d'animal, si són grans i en funció del seu tamany i del volum, o bé si són petits els poden utilitzar-se com a aliment per a centre de recuperació de fauna de baix. Mm-hmm. Però en un principi sempre el destí és sacrifici.
D'acord.
D'una espècie invasora.
Clar. Doncs, Clara Companys, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos doncs, aquest buidat, no?, que hi ha hagut al canal de Balaguer i doncs, aquesta invasió de cloïsses asiàtiques i també de musclos zebrats. Moltíssimes gràcies. I doncs, aquesta invasió de cloïsses asiàtiques i també de musclos zebrats. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, de res. Adéu, bon dia.
I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Ara us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà diumenge, que acabeu de passar un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.